Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dijous 3 de gener de 2013. Quan semblava que anàvem a pitjor en aquest inici d'any, tenim algunes notícies esperançadores amb les quals avui volem obrir el programa per a tots vosaltres. El que ha estat l'acord dels Estats Units sobre l'abisme fiscal ha tingut importants repercussions positives a l'economia mundial. La borsa espanyola va tancar ja amb uns guanys del 3,4% i va recuperar els 8.400 punts, xifra que no es veia des del març passat. La prima de risc es va relaxar fins als 359 punts bàsics. La mateixa situació s'ha repetit a nivell internacional a la resta dels mercats europeus. Wall Street, a Nova York, ha tancat amb uns guanys del 2,35%. A més, a casa nostra tenim notícies importants que afecten les nostres infraestructures. Avui s'inaugura el desdoblament de l'eix transversal Lleida-Girona entre Cervera i Caldes de Malavella, una important obra que pot tenir també una conseqüència positiva per a la dinamització de l'economia catalana. A més, estem a punt d'inaugurar el tren d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres. Són petites passes, en alguns casos arriben molt tard, però tenim la convicció que seran signes d'esperança. I, per cert, avui tindrem dades de l'atur, que seran moderadament positives, tot i que ja s'esperava, perquè al desembre hi ha important contractació estacional. L'esperança l'hem de tenir, perquè això genera també una dinàmica positiva. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem el programa d'aquest primer dijous de l'any resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, l'acord fiscal obtingut in extremis als Estats Units ha suposat en les últimes hores una injecció d'optimisme comprador en el primer dia de sessió bursària del 2013. El selectiu espanyol, sense Bankia ni Gamesa i amb només 34 valors, va tancar la jornada amb una pujada del 3,4% després d'estar tot el dia en verd.
Es tracta de la pujada més important en 4 mesos i ha permès a l'IBEX 35 recuperar el nivell dels 8.400 punts, xifra que no s'assolia des del mes de març. Pel que fa a la prima de risc espanyola, ha començat el dia d'ahir en 395 punts bàsics i es va relaxar fins als 359, un nivell desconegut també des de l'abril de l'any passat. La rendibilitat del bo espanyol a 10 anys respecte als alemanys, considerats valors de referència, s'ha situat en el 5%. En el cas d'Itàlia, un dels països que també està en el punt de mira dels mercats, el diferencial respecte del Bund d'Alemanya es reduïa als 284 punts bàsics amb una rendibilitat del 4,27% davant dels 321 punts amb què havia començat la jornada.
L'optimisme comprador es va repetir a la resta de parquets europeus. Per exemple, la borsa de Milà és la que va tenir ahir un resultat més destacat, amb una alça del 3,8%. París va pujar al 2,55% i Londres i Frankfurt van tenir un comportament molt similar.
L'euro en el mercat de divises s'ha apreciat davant del bitllet verd nord-americà i es canvia a 1,32 unitats. I pel que fa al preu del barril del petroli tipus Brent, el referent europeu per fixar el cost dels combustibles, s'encareix en el mercat de les matèries primeres de Londres fins als 111 dòlars amb 75 centaus.
La bonança es va contagiar també ahir a Wall Street. El Dow Jones de Nova York va tancar la jornada amb uns guanys del 2,35% i amb una pujada de més de 300 punts després de mantenir tot el dia també el color verd.
L'acord d'última hora en el Congrés dels Estats Units preveu un increment de la fiscalitat dels contribuents amb més ingressos i també es manté a la classe mitjana. Tot i que el pacte no acaba de satisfer pràcticament ningú, els inversors s'han sentit alleugerits i han respost al pacte amb un auge comprador després de mesos d'incertesa.
Notícies ara de casa nostra, l'òrgan que vetlla per la transparència de la contractació pública depenent de la Generalitat ha emès una resolució en què considera que Acciona, la companyia que ha guanyat el concurs de la gestió d'aigües Ter Llobregat, n'hauria d'haver quedat exclosa per incompliment d'una de les bases.
Es dona el cas, però, que Acciona ja va firmar el contracte el passat 27 de desembre i l'adjudicació va entrar en vigor l'1 de gener. De fet, Acciona ja ha pagat 300 milions d'euros dels 1.000 en què s'ha valorat la concessió. Ara les parts hi poden recórrer a través d'una contenció administrativa, però s'ha generat una situació complicada que els serveis jurídics de la Generalitat començaran a estudiar per determinar com queda aquesta adjudicació.
Ja es poden comprar a les estacions o per internet els bitllets dels trens d'alta velocitat de Barcelona a Girona i Figueres, una infraestructura de Renfe que s'inaugurarà dimarts vinent a Figueres i que entrarà en servei l'endemà, el dia 9 de gener.
Renfe ha informat que hi haurà nous trens per sentit que enllaçaran cada dia Barcelona amb Girona en 37 minuts i Barcelona amb Figueres en només 53. A més, 8 d'aquests trens connectaran també amb Madrid i 2 serviran d'enllaç amb els serveis de TGV que connecten amb París. El bitllet senzill entre Barcelona i Girona costarà 15 euros amb 70 cèntims i el de Barcelona a Figueres a 20 euros amb 20 cèntims. Els viatgers freqüents disposaran també d'abonaments amb descompte. Així, la targeta de 10 viatges entre Barcelona i Girona permetrà que cada trajecte costi menys de 7 euros. I pel que fa al trajecte entre Barcelona i Figueres, el bitllet senzill tindrà un preu, com dèiem, de 20 euros i 20 cèntims, però el cost per trajecte serà inferior als 9 euros si s'adquireix una targeta de 10 viatges.
El portaveu de Convergència i Unió al Senat, Jordi Vilajoana, serà nomenat avui secretari general de la presidència, el càrrec que en aquesta última legislatura tenia Francesc Homs, actual conseller de la presidència. El Consell Executiu que es farà aquesta tarda, en què s'anunciaran també la resta de nous secretaris generals, nomenarà Vilajoana, com dèiem, segons avança avui el diari La Vanguardia.
El càrrec està adscrit al Departament de la Presidència que ocupa juntament Francesc Homs. Vilajoana formarà part de l'equip més pròxim al president, Artur Mas. El rotatiu afegeix que la vacant que deixa la cambra alta la podria cobrir també l'exconseller Josep Lluís Cleries. En governs anteriors, Jordi Vilajoana havia estat conseller de Cultura i també president de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
I la cúpula del Centre Comercial Les Arenes de Barcelona ha reobert les portes després de rebre el vistiplau de l'Ajuntament en solucionar-se les anomalies de seguretat que s'hi havien detectat. Ahir ja es va tornar a representar a les arenes l'espectacle sobre Peter Pan.
Els promotors de la cúpula han presentat al districte de l'Eixample tota la documentació que el consistori el requeria i a primera hora de la tarda d'ahir els bombers ja hi van fer una inspecció ocular per comprovar que s'havien resolt les anomalies detectades. Fons de l'Ajuntament han explicat que els bombers van reclamar fer algunes modificacions més que s'han fet en el mateix moment. Un cop solucionat els problemes, el consistori ha decidit aixecar el recinte.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest matí. L'any passat, el 2012, hi va haver menys morts a les carreteres catalanes, concretament un 4,39% menys que el 2011. En canvi, s'ha incrementat la xifra de ferits greus d'un 21%.
Les dades les ha facilitat el nou conseller d'Interior, Ramon Espadaler, en una roda de premsa feta ahir. Espadaler va donar dades concretes. Un total de 196 persones van morir a les carreteres catalanes, mentre que l'any 2011 en van morir 205. Mentrestant, han augmentat els ferits greus. Han passat dels 852 el 2011 als 1.032 l'any 2012.
A l'estat espanyol, la reducció de la mortalitat ha estat del 12%, amb un total de 1.304 morts les 24 hores següents a l'accident. 3 de cada 4 d'aquests morts es van produir en carreteres convencionals, mentre que un de cada 4 en autovies i autopistes. Canviem de qüestió. El PP i el PSOE ultimen la reforma de l'administració local, un canvi que no afectaria Catalunya.
Un dels punts de l'acord per reformar l'administració local que estan tancant el PP i el PSOE preveu limitar el sou dels alcaldes de les grans ciutats a 67.000 euros anuals, que és el que cobren els secretaris d'Estat. Això suposaria, per tant, una reducció dels salaris d'alcaldes de grans capitals. L'acord entre el Partit Popular i el PSOE també inclou una retallada del 21% del nombre de regidors, de manera que en les properes eleccions municipals s'escollirien 15.000 càrrecs menys. També s'està estudiant limitar el nombre de regidors que cobren un sou fix.
Un miler de persones van haver de ser evacuades ahir de l'estació d'esquí d'Aramon Panticosa, a la província d'Osca, a l'Aragó, a causa del fort vent.
Doncs sí, es van produir ratxes de més de 110 km per hora, fet que va obligar a tancar tots els remuntadors. En un primer moment es van confinar tots els esquiadors a la cafeteria de la part superior i després es va procedir a traslladar-los fins a la base de l'estació amb màquines de trepitjar neu. Per accelerar el rescat, la Guàrdia Civil va donar prioritat als menors de 14 anys que van ser traslladats fins on s'acaba la zona de neu i des d'aquí en tot terreny fins a la localitat d'Ozdejaca. L'evacuació es va fer sense registrar grans incidències.
L'Ajuntament de Madrid ha assegurat que mantindrà el lloc de feina del dirigent de les joventuts del PP, Ángel Car Romero, empresonat per un accident de trànsit a Cuba el juliol passat, un sinistre, recordem-ho, que va provocar la mort de dos opositors del règim cubà, entre ells Oswaldo Payá.
La setmana passada el van traslladar a una presó espanyola arran d'un acord entre els governs de Madrid i l'Havana. L'Ajuntament de la capital espanyola va comunicar a les institucions penitenciàries la seva intenció de mantenir-li el lloc de treball a la Junta del Districte de Moratalaz i ara està en mans del Ministeri decidir si se li dona el tercer grau. Aquest oferiment pot facilitar que Car Romero surti de la presó, ja que un dels requisits per obtenir el tercer grau és que el pres tingui un lloc de treball que hagi delinquit per primer cop i que el delicte no s'hagi fet voluntàriament.
Després d'aquest informatiu, 5 minuts després d'un quart de nou aproximadament, entrevistarem el germà del difunt Oswaldo Payá, Carlos Payá, que porta des d'Espanya el que és la causa del moviment cristià d'alliberament per la llibertat pactada a Cuba. I un últim apunt polític, el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, es va fixar ahir com a primer objectiu del seu partit per aquest any aconseguir que el govern de Mariano Rajoy prorrogui l'ajuda de 400 euros per a aturats que han esgotat les seves prestacions perquè, segons la seva opinió difosa per un vídeo, és una qüestió de dignitat i de justícia. Tres minuts i serà un quart de nou. L'ONU ha xifrat en un mínim de 60.000 els morts a Síria des que va esclatar la revolta popular contra Bashar al-Assad l'any passat, el 2011, perdó.
L'alta comissionada de l'Organització pels Drets Humans, Navy Pillay, va explicar també que el balanç és una estimació a la baixa del nombre real de víctimes perquè moltes no s'han pogut comptabilitzar i, a més, l'ONU tampoc ha tingut accés al país des de que va començar aquest conflicte. La comissionada de l'ONU ha condemnat el govern sirià per haver utilitzat la força de forma desproporcionada per suprimir unes protestes de civils desarmats que inicialment va dir eren legítimes i pacífiques. Pillay també ha considerat una vergonya que la comunitat internacional i el Consell de Seguretat hagin estat incapaços d'aturar aquest conflicte.
La secretària d'Estat nord-americana en funcions, Hillary Clinton, ha deixat l'hospital de Nova York, on estava ingressada des de feia uns dies per un coàgul de sang al cap, al darrere de l'orella, concretament, un coàgul provocat per un cop al cap arran d'un defalliment.
Doncs si Clinton ha sortit del centre mèdic acompanyada de la seva família, ha necessitat ajuda, però ha pogut sortir a peu de l'hospital Presbiteria. Fons del Departament d'Estat nord-americà han indicat que Clinton ha estat en contacte telefònic aquests dies també amb la seva oficina i que ha rebut diversos informes.
I la venda d'armes als Estats Units ha batut un nou rècord aquest desembre passat. L'FBI va fer, en aquest últim mes del 2012, gairebé 3 milions de verificacions d'antecedents, un procediment necessari per adquirir una arma de foc. Això representa un increment del 49% en relació amb el desembre de l'any 2011.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports. Catalunya i Nigèria van empatar ahir a un gol en el tradicional partit amistós nadalenc de la selecció catalana i en l'últim enfrontament amb Johan Cruyff a la banqueta.
Sergio González, que va disputar només 10 minuts com a homenatge, va avançar de penal als catalans, mentre que per part de Nigèria va ser Diken al minut 55 que va empatar el partit. Més de 27.000 espectadors van assistir ahir en aquest partit a l'estadi Cornellà al Prat, que és on es va disputar aquest partit. Com dèiem, per cert, que aquest amistós es va convertir en un clam en favor de la independència, un reclamant reclamant també un estat propi, també les eleccions nacionals i un clam contra el ministre d'Educació, José Ignacio Bert.
Tito Vilanova va dirigir ahir la sessió d'entrenament de la tarda a la ciutat esportiva del Barça i podria seure a la banqueta en el proper partit.
El tècnic blaurana, qui se li va extreure, recordem, fa escassament dues setmanes un tumor a la glàndula paròtida, evoluciona, per tant, molt favorablement. De fet, des del moment que es va saber la recaiguda de Vilanova, el Barça ja va comunicar la voluntat del tècnic i també del club de mantenir-se en l'activitat de l'equip, tot i que algunes feines les continuarà fent de moment el seu ajudant Jordi Roura. Els entrenaments d'ahir del Barça van ser els primers després de les vacances de Nadal.
I el jugador del Madrid, Pepe, es va sotmetre ahir a una operació al turmell dret que podria tenir el central portuguès fins a un mes de baixa.
La notícia de la baixa de Pepe no estava prevista, tot i que el central ja es queixava del mal del turmell després del partit davant de l'Espanyol. Els seus companys van reprendre també els entrenaments a principis d'aquesta setmana després de les vacances nadalenques.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'actualitat. La Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona acull a les 11 d'aquest matí les exèquies del seu rector fins ara, Ignasi Mora, que va morir dimarts, sobtadament, només dos dies després de l'acte en què havien estat beneïdes les noves campanes del temple gòtic. Mossèn Ignasi Mora portava 5 anys i mig com a rector de la Basílica després d'una llarga trajectòria pastoral durant la qual havia tingut, entre altres tasques, la de màxim responsable del Col·loqui Europeu de Parròquies. La feina més visible de mossèn Mora a Santa Maria del Mar ha estat la seva preocupació aquests anys per la dimensió cultural i artística de l'Església i per l'acollida dels nombrosos turistes que visiten la Basílica. Va introduir, per exemple, una celebració de la paraula matinal en diversos idiomes per reforçar la dimensió pastoral de les visites dels turistes i també cuidava la presència de diverses llengües en les celebracions litúrgiques a la parròquia. Alhora, Mora va afrontar les obres de restauració del temple gòtic, però una de les etapes pastorals més llargues de la seva vida va ser com a rector de la Basílica de Santa Maria de Vila Franca durant gairebé 17 anys.
I també us expliquem que el bisbe Pere Casaldàliga ja és des del dilluns passat a casa seva, a São Félix do Araguaia, després que n'hagués de fugir a principis del mes de desembre per la intensificació de les amenaces de mort que rebia per la seva tasca en defensa dels drets dels indis Xabante durant més de 40 anys. Ho ha confirmat via Twitter Francesc Escriben, el director de Minoria Absoluta, la productora que treballa en una minissèrie sobre el religiós. Va dir: en Pere ja és a casa. El periodista, tot i que va explicar que un grup d'invasors de terra indígena encara resisteix, mentre que la policia ja controla la situació i pot vigilar, això sí, la zona. El bisbe Pere Casaldàliga es va convertir en objectiu d'uns invasors que fraudulentament es van apropiar de les terres dels Mar i Huatzedé dels Xabantes. El bisbe, de 84 anys i malalt de Parkinson, va haver de recórrer més de 1.000 quilòmetres per indicació de la Policia Federal de Brasil a causa de l'augment de les amenaces de mort fruit del seu treball a favor dels indígenes i dels seus drets fonamentals a la prelatura de São Félix.
Principals titulars de portada a la premsa, El Periódico, boom d'autònoms. Les traves administratives han destruït 50.000 llocs de treball. La crisi genera, doncs, aquest treball per compte propi en molts espanyols. La Vanguardia, les borses i el deute celebren l'acord fiscal als Estats Units. Notícia positiva en l'àmbit econòmic, com dèiem al principi. Diari Ara, Catalunya s'escapa de la reforma de l'administració local, en referència al pacte entre PP i PSOE. El punt avui, de l'abisme a l'eufòria, l'efecte del pacte fiscal temporal als Estats Units. El País, les borses inicien 2013 amb eufòria després de superar als Estats Units el seu abisme fiscal. El Mundo, titular principal, el suport a la monarquia cau a un mínim històric del 54%. Es refereix a una macroenquesta de Sigma 2 per aquest rotatiu. L'ABC torna la confiança en Espanya, diu el titular també en clau econòmica. I La Razón titula: Mas planeja acomiadar 20.000 interins de la Generalitat.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. C3.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la copeta de cava Canal Sinoviola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canal Sinoviola. Qualitat i tradició. A Hipercor tenim l'Hipermillor Tortell.
I no ho diem nosaltres, ho diu la CUL, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que ha declarat el nostre tortell com a compra mestra i el millor dels tortells envasats.
L'eleva al nivell d'alta pastisseria per la presentació impecable, per l'elaboració natural i el més interessant, el preu. Només 13,66 euros al quilo.
I és que el tortell Hipercor és hipermillor que cap altre.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel, allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora molta calma a la xarxa viària, molt menys volum de trànsit del que és habitual. Aquesta setmana encara parlem de fluïdesa i és que, com dèiem, veiem molt poc volum de circulació. Afortunadament, sense incidències que ens puguin complicar aquest trànsit. Calma també en aquestes vies que envolten la ciutat de Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, cap mena d'incidència ni problema destacable. Així ens ho comuniquen els diferents operadors. Per tant, situació molt tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquesta jornada de dijous no presenta gaires complicacions. De fet, el sol serà el protagonista de la jornada, no només avui, sinó com a mínim durant els propers 5, 6 o fins i tot 7 i 8 dies. També esperem, per l'altra banda, alguns intervals de núvols baixos que vagin circulant de sud a nord per punts ben bé del litoral, però en principi, com a molt, podrien deixar el cel o mig o puntualment molt poc ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, ens hi veiem un ambient en general una miqueta més fred que no pas ahir, tret, això sí, de les zones doncs, afectades pel vent, que encara està bufant amb cops forts a punts de l'Empordà, Baix Empordà també, i cotes altes del Pirineu. Temperatures actuals, per finalitzar, podem parlar, per exemple, de Barcelona 7 graus, Girona menys 1, Lleida, per exemple, 3 graus en negatius i Tarragona 5 de positius. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
5 minuts i seran 9:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòloga, Francina Alsina. Hola, bon dia i bon any.
Molt bon dia a tothom i també que tots tinguem molt bon any.
Un bon any ple de bones notícies, ja veurem, però sembla que en principi...
Bueno, si ja comencem amb bon peu i això ja dona una mica d'esperança, que
exactament.
És allò que no hem de perdre mai, no?
Ho esperem, ho esperem. També ens acompanya Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Senyor Castro, bon dia, bon any.
Hola, bon dia, bon any.
I a vostè li diem especialment avui que sigui un any de pau, després que abans d'ahir es va fer la marxa per la pau. Ja tradicional aquests anys a Barcelona i en altres ciutats del món.
Esperem, vam començar amb un pas de pau, esperem que es tradueixi també a tants països i terres colpits per la violència.
Una violència que denunciava també en el seu missatge el dia de Cap d'Any el Papa Benet XVI i... Vaja, una denúncia que fem nostra a tots. Però avui hem de començar el comentari de l'actualitat, a l'espera que s'incorpori, l'esperem també, Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona, parlant d'algunes notícies esperançadores en el terreny econòmic, amb una pujada generalitzada de les borses després de l'acord fiscal als Estats Units i també amb notícies esperançadores a Espanya, amb la prima de risc que segueix baixant. I avui hi ha una previsió que en principi invita a un cert optimisme, com és la de les dades de l'atur, que ja veurem com són, però diuen que baixarà l'atur a Espanya al desembre, cosa que ja era previsible per la contractació estacional. Però vaja, sobre les dades econòmiques, què en pensen?
Podem, jo com sempre m'espero a que vingui l'Arcadi perquè faci la seva valoració i després opino. No? Però
també qüestionarà els grisos i els matisos, segurament, suposem.
Home, però d'entrada ja és una bona notícia. Tots aquests dies que només anàvem veient tot negatiu, aquest 2013 com venia i tal, que d'entrada tinguem una notícia així d'esperançadora, és una molt bona notícia.
Exacte, pels que no som especialistes, diguéssim que els titulars són optimistes, no? O sigui, sobretot amb el fet doncs, de que la prima de risc doncs, rebaixi, això vol dir doncs, que baixen els interessos, no? I això tranquil·litza doncs, moltíssim doncs, el mercat i esperem que tingui repercussió directa doncs, amb l'economia domèstica, no? Perquè sempre es parla de les grans macrocifres i el que esperem és que tot això ajudi i es tradueixi doncs, el més ràpid possible doncs, a l'economia domèstica, no? En el fet doncs, de que els petits inversors doncs, puguin tenir capital, puguin invertir i, a més, doncs, que això repercuteixi també doncs, en el dia a dia, no? Tot i que sabem doncs, que l'any també començava doncs, amb tota una sèrie doncs, de nous impostos i d'augments que, bueno, que afectaran, no? Però vaja, benvingut sigui doncs, que aquesta disminució doncs, de la prima de risc i aquest augment de la borsa, no? Que diuen que sempre és una cosa bona.
Doncs veurem què acaba passant i ara sí que se'ns incorpora ja a la tertúlia Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona i economista. Bon dia, benvingut i bon any, eh?
Gràcies, igualment, bon any a tothom.
Bé, ara li demanarem a Arcadi Oliveres com interpreta aquestes notícies positives, però mentrestant amb la Sara Cruz resumirem una mica la previsió de qüestions per tractar avui a la tertúlia. Sara, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi, a tots.
Recorda'ns una mica el que són les repercussions principals d'aquest acord sobre l'abisme fiscal als Estats Units.
Doncs sí, recordem que l'IBEX tanca amb una pujada d'un 3,4%, impulsada, com dèiem, per l'acord aquest als Estats Units sobre l'abisme fiscal. La borsa espanyola ha tancat amb uns guanys del 3,4% i ha recuperat els 8.400 punts, xifra que no es veia des del març de l'any passat. La prima de risc s'ha relaxat fins als 359 punts bàsics i sembla que la mateixa situació s'ha repetit a la resta de mercats europeus. Recordem que la Cambra de Representants dels Estats Units va aprovar sense esmenes el text acordat al Senat per aturar aquest abisme fiscal.
També parlarem avui d'infraestructures que ens donen notícies molt positives, com és d'una banda el desdoblament de l'eix transversal i d'altra banda la imminent entrada en funcionament del tren d'alta velocitat Barcelona-Girona-Figueres.
Doncs sí, el desdoblament de l'eix transversal comença ja a funcionar i d'altra banda el trajecte entre Barcelona i Girona en TGV costarà menys de 7 euros amb la targeta de 10 viatges. Aquest dimecres ahir es van posar a la venda ja els bitllets de trens d'alta velocitat d'aquest trajecte Barcelona-Girona-Figueres. La connexió s'inaugurarà dimarts vinent a Figueres i entrarà en vigor l'endemà, és a dir, el dia 9 de gener.
I una notícia que precisament no és gens positiva és el balanç de morts a Síria en aquest, vaja, gairebé dos anys de conflicte.
Doncs
sobretot
sí.
Aquest últim any.
Doncs, Ignasi, sobretot la ONU ha xifrat en un mínim de 60.000 els morts a Síria des que va esclatar aquesta revolta popular contra Bashar al-Assad al març de l'any ja 2011. L'alta comissionada de l'Organització dels Drets Humans, Navy Pillay, ha explicat que el balanç és una estimació a la baixa del nombre real de víctimes perquè moltes no s'han pogut comptabilitzar i, a més, també perquè l'ONU no ha tingut accés en aquest país des que va començar el conflicte.
Doncs gràcies, Sara. Més notícies a les 9, com cada dia.
Fins ara.
I ara, abans de la pausa, saludem Arcadi Oliveres i li demanem l'opinió per... Bon dia, novament, que ja ens havia saludat pel tema d'aquestes notícies econòmiques. I així
un
completem.
Agre i dolç, jo diria.
Introdueixi'ns les coses com són, eh? Les coses com són.
Sí. A veure, a mi, si una decisió provoca l'eufòria de les borses és que és dolenta. Això d'entrada.
Per què ho creu així? Perquè,
perquè alegra els especuladors. I alegra els especuladors vol dir que no alegra l'economia real. Això és només una mania meva. Per tant, no és una anàlisi de notícia. Ara, anant a l'anàlisi de notícia, jo diria que, esclar, aquí jugaven dues coses. Ingressos i despeses. Els ingressos es poden augmentar amb l'increment d'impostos directes molt per sota del que pretenia Barack Obama en el seu programa electoral. Les pujades percentuals, tant per quina és la base que haurà de pagar aquests impostos com el percentatge que aplicaran, estan per sota del que es preveia. Per tant, sí que és positiva, en el sentit que es pagaran més impostos directes, cosa que als Estats Units feia temps, penso que feia dues dècades que no passava, i per tant és positiu que aquesta situació es doni menys de la que s'havia de desitjar. I aleshores què succeeix? Doncs que hi ha l'altra cara de la moneda, que és la despesa. La despesa s'ha de reduir, perquè com en tants altres països el dèficit fiscal és important, i aleshores aquí hi ha dos tipus de reduccions. Una, que curiosament no agraden al Partit Republicà, que és la despesa en defensa, que és la que jo desitjaria que es fes, la reducció de pressupost en el Pentàgon, i per altra banda, dues coses que tenen a veure amb l'assegurança d'atur per un costat i amb allò que diuen el Medicare, que seria com l'assegurança de malaltia, que també es veuran rebaixades. Per tant, agra i dolça una altra vegada. Primer, els impostos augmenten no tant com hauria d'augmentar, positiu i negatiu alhora, i en segon lloc, les despeses disminuiran no per allà on s'hauria de disminuir, sinó per un altre contrari.
Doncs bé, això que diu vostè, que quan hi ha molta eufòria malament, dona la sensació que passa una mica en tots els àmbits de la vida, no? Quan una persona sí. Ja és allò molt extrovertida i molt simpàtica d'inici, a vegades pensem, ei, vigila, no?
Sí.
Bé, doncs aplicant, si em permet aquesta anècdota, no? L'economia a la resta de la vida, els no entesos podem arribar a entendre algunes notícies d'aquest tipus. Ara farem una pausa. Mentrestant, us recordem, amics oients, que tenim pendent una entrevista amb el germà d'Oswaldo Payà, Carlos Payà. Estem intentant connectar amb ell, teníem previst de fer-ho abans de 8:45, però ho intentarem fer perquè al final de la tertúlia, els últims 5 minuts abans de les 9, puguem conversar amb ell sobre la situació de les llibertats a Cuba després de la mort d'Oswaldo Payà i també la situació d'Òscar Carromero a la presó, el dirigent de les noves generacions del PP que conduïa el vehicle on va morir Oswaldo Payà. Una pausa ara sí i continuem amb la tertúlia.
Des de Ràdio Estel, us desitgem feliç any nou.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormiralcarrer.org.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
La Fundació Rosa Deulofeu us comunica que arriba el 9è aniversari del seu traspàs.
El proper dilluns 7 de gener, tots els que la recordem, et convidem a l'Eucaristia pel seu sufragi. Tindrà lloc a les 7 de la tarda a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, metro línia 3, parada Liceu. No ho oblideu, serà el proper dilluns 7 de gener a les 7 de la tarda.
El Centre Comercial Sant Eloi de Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra, agraeix la confiança dels seus clients. Al Centre Comercial Sant Eloi continuareu trobant les millors ofertes i els millors preus. Us hi esperem. Centre Comercial Sant Eloi us desitja unes bones festes i un venturós any nou. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen ja 6 minuts de 8:45. Continuem amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel que compartim en aquesta primera hora de programa amb Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, Jaume Castro, responsable de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya, i Francina Alzina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Bé, ens ha dit abans Arcadi Oliveres que les notícies bones econòmiques també tenen un al tanto, no? Podríem dir, atenció, que no tot és bo, perquè el mercat també sovint és inestable. Però en qualsevol cas, les dades que afecten a l'estat espanyol, com la davallada de la prima de risc i també l'augment de l'IBEX 35, doncs ens inviten a l'optimisme en un any en què el govern espanyol, no sé si volen comentar alguna cosa d'això, ens ha dit que acabarà bé, que l'any acabarà bé.
Doncs malament. Si ho diu el govern espanyol, malament, perquè quan el Rajoy diu blanc, segur que passa negre. El que jo sí que li volia preguntar a l'Arcadi, que és el que hi entén en
endavant,
el tema.
Faci, faci.
No? A mi em té molt encuriosida, Arcadi, i segur que hi ha molts interessos al darrere, això que, lo de les primes de risc. Sí. Aquests senyors que decideixen, ara puja, ara baixa, ara te l'augmento, ara et disminueix...
No és que ho decideixi ningú, sinó que és Alemanya, no?, el que marca això, la diferència.
O hi ha unes empreses al darrere que ho marca.
Hi ha tres empreses, dues de nord-americanes i una britànica, es diuen Standard & Poor's, Moody's i...
Moody's potser és la que ens sona.
La Moody's,
Standard & Poor's, i a veure si em ve la d'Esbert, ja em vindrà al cap. Aquestes tres empreses, dues d'elles, Fitch, la d'altra és Fitch,
sí.
Dues d'elles tenen com a principal accionista a la cinquena fortuna del món, el senyor Warren Buffett. Per tant, empreses que no són de l'Estat i que marquen interessos per l'Estat, i és una cosa un pèl desaconsellable. Un senyor que, a més, ha fet fortuna especulant en valors, perquè, a més, té empreses especuladores, que són seves, que juguen i aposten en funció de la prima de risc que s'ha fixat, lo qual vol dir que són art i part. I això mai funciona degudament. S'ha demanat moltes vegades, i en aquest sentit Alemanya ha insistit, però encara no ha aconseguit, que hi hagi una empresa de qualificació, primer, que sigui pública, i segon, que sigui completament europea. I d'aquesta manera potser es farien unes qualificacions més adequades. Què vol dir al final aquesta prima de risc? Doncs que en general els bancs entre si, allò que es diu l'interès interbancari, es fixa, d'acord, uns mercats de pujades i baixades complexes, però quan un país demana diners, si és un país que se suposa que és un país amb risc d'insolvència, aquell tipus d'interès se li augmenta amb uns punts superiors que són la prima de risc. És a dir, Alemanya pot demanar crèdit si li interessa, jo crec que no crec que li interessi, però pot demanar crèdit a Japó o pot demanar crèdit a qui sigui i li marcaran un tipus d'interès. Si Espanya també en aquest mateix Japó li demana crèdit, li donaran el tipus d'interès d'Alemanya més aquesta prima que puja i baixa, que pot ser 3, de 4 o 5 punts, que en funció de les possibilitats de solvència o insolvència que es tingui. Jo penso que aquí hi hauria molt a discutir.
Clar, però la bona notícia d'entrada que hauríem de pescar és que dir dona una sensació de solvència a l'Estat espanyol si això baixa.
Si baixa, esclar.
És la lliçó que n'hem d'aprendre,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però ja veia que aquí molt net la cosa no hauria
de solvència davant. Home, en aquest Warren Buffett, que ha sortit, primer una altra cosa que es podria comentar, ha sortit avui esmentat com la cinquena fortuna del món.
Sí.
La tercera és la Mancio Ortega, que l'augmenta en moments de dificultat, que també valdria la pena saber-ho, això.
Tot i que és un home que ha donat algun exemple de solidaritat últimament, a Mancio Ortega.
I de desgravació fiscal. Però...
en tot cas, Vostè pot dir les coses negatives, però les positives les destaquem, també.
No, però val la pena veure les dues cares de la mateixa manera.
I aleshores, doncs, ara no parlem de l'Avanç Ortega.
Ens referíem a un donatiu a Càritas, molt mediàticament conegut, que va fer fa poques setmanes. Sí.
Efecte mediàtic, exempció fiscal, i després 20 milions, que és exactament l'1 per 1.000, em penso, una aberració, diré bé, 40.000...
Un percentatge
molt
petit. Una
dos mil·lèsima part de la seva fortuna.
Sí, no del 0,7%.
Una dos mil·lèsima part.
El 0,7% no.
Un,
això et dic, però allò si del 0,7%...
Amb 2.000 euros a la butxaca, i trobes un pobre, i treus un euro i li dones. Més o menys la mateixa proporció, per entendre'ns.
Sí, sí. Doncs, efectivament, aquesta notícia que ens comentava Arcadi Oliveres i que en l'informatiu no ha pogut entrar, la diem també, la revista Bloomberg Markets atribueix l'important increment en la valoració de la fortuna de Mancio Ortega a la forta pujada de la cotització de les accions d'Inditex, que es van disparar un 66,7% l'any passat. És el milionari que més ha guanyat l'any 2012, la tercera fortuna del món, i la cinquena és Warren Buffett, que
li van preguntar un dia, vostè creu en la lluita de classes? I ell va respondre, el que Warren Buffett, i tant que hi crec, i l'estem guanyant nosaltres. És a dir, que més clar, l'aigua.
Bé, en tot cas...
Però s'agraeix que la gent sigui sincera.
Sí, almenys, sí,
senyor Jaume Castro, encara sobre temes econòmics, alguna cosa de tal que hem dit i d'altres...
És una mica complicat opinar davant d'un especialista.
D'un expert que desmunta els arguments convencionals, de vegades, no? Però bé, en tot cas... No. Però
aquesta és la part interessant, no?
No, jo penso que l'única cosa de dir és que davant de les grans finances, evidentment, una cosa són les grans finances i l'altra és l'economia domèstica i la realitat, o sigui, de cada dia, no? Vull dir, aquestes eufòries dels mercats ens corresponen, diguéssim, als negocis d'uns quants, diguéssim.
Aquí està.
Aquest és el punt. Però, evidentment, això repercuteix d'una manera importantíssima. Això, doncs...
I desitgem que afecti positivament el benestar dels ciutadans, que sí. Això és el més important de tot. Els que ho han passat malament, doncs que ho passin una mica millor.
No, justament, a mi em sembla que, i a part, al parlar d'aquestes grans fortunes i tot això, o sigui, deixant estar els aspectes, diguéssim, més o menys foscos que ara deia l'Arcadi, jo penso que hi ha una gran necessitat també que l'empresa privada i que les grans fortunes, o sigui, cada vegada més, tinguin una responsabilitat social important, perquè de la manera que va l'economia i amb el debilitament dels estats, doncs sempre més es fa més necessari doncs, que aquestes grans multinacionals i les grans empreses prenguin responsabilitat social. I jo penso que en els nostres països industrialitzats comença a ser ja molt important la part, diguéssim, de que les grans empreses, diguéssim, donen, ofereixen responsablement, perquè a part, vull dir, justament dels seus guanys han de donar alguna cosa, no? Vull dir, de la mateixa manera que se'ls exigeix als estats, no? Vull dir que jo en aquest sentit penso que hi ha bastant camí a fer aquí. No tant com interessos publicitaris, també s'ha de dir, sinó com a veritable responsabilitat de deute per la riquesa doncs, que han acumulat.
Doncs,
això totalment d'acord.
Aquest és una mica el concepte de fons, no? Perquè si hi ha punts foscos que són lamentables, doncs bé, hi són, però en tot cas que aquestes notícies bones repercuteixin
No, i que això sigui un exemple, vull dir, que cada vegada més l'empresa es consciència de que la societat la fem tots. I que s'ha de treballar per la societat.
I avui la tertúlia la compartim amb Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, amb el responsable de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya, Jaume Castro, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Hi ha altres notícies positives avui que afecten les nostres infraestructures. D'una banda, el desdoblament de l'eix transversal, que comença a funcionar, aquesta C25 desdoblada, que té 153 quilòmetres entre la Plana de Lleida, la Catalunya Central i Girona. Una notícia també positiva i el que és el tren d'alta velocitat, que arriba tard, però arriba, val més tard que mai, entre Barcelona, Girona i Figueres.
I amb una mica més hi arribem abans anant a peu, no? Perquè quants anys hem trigat? I a mi em dius que bé, ja. Però és vergonyós quan, a més t'agafa aquella ràbia interior quan viatges per la resta de l'Estat i te n'adones de les infraestructures que hi ha a la resta de l'Estat i en aquí, que hem estat contribuint, com sempre contribuïm, generosament, perquè som tan solidaris, les nostres infraestructures estiguin com estiguin, i estem sempre mendicant, suplicant, i que bé, ja ho hem aconseguit, després d'anys i anys, d'anar-se endarrerint, de veure les obres aturades. Jo dius que bé que ho hem acabat, però m'indigna molt el fet de com ha estat tractat aquest país nostre amb tot el que és infraestructures. I encara és, perquè, bueno, lo de l'eix del Mediterrani ja veurem, no? I sort que ara ja ho comencen a reclamar dirigents del PP, que potser amb això li donaran una miqueta d'empenta. Potser, potser.
No sé, el desdoblament, evidentment, em semblava urgent, necessari, imprescindible, però el que no entenc és que una obra relativament recent, com era l'eix transversal, no s'hagués ja planificat amb quatre carrils d'entrada. Perquè
estava previst, però
n'hi havia cèntims, potser, oi?
En tot cas,
sí, però se n'han gastat més al final d'aquesta manera, per descomptat. En fi, en tot cas, hi és. Jo abans el feia servir molt, ara feia dos anys que l'evitava sempre, perquè era un perill públic, era un camí de sorra, avançaments inadequats, i hi ha hagut bastants accidents durant aquests dos anys.
I a més han durat molts mesos les obres, que també han complicat.
Sí, sí, per tant, mira, celebrem que estigui acabat i endavant. Penso que ja en Pau Vila ho havia demanat com a fer la distribució comarcal de Catalunya als anys 30, que hi hagués un eix, evidentment ell no el considerava de camions d'aquesta manera d'ara, però un eix transversal que travessés Catalunya. És una fita que s'ha aconseguit i em penso que és important. En quant a lo del tren, doncs també, com deia la Fergina, és una bona notícia, però la bona notícia serà el dia que l'enllaç sigui directe cap a París, perquè ara no deixarà de ser un canvi que em penso que s'ha de fer a Figueres i després d'allà vols continuar amb territori francès.
Si podrà anar més ràpid, però s'han de fer uns enllaços.
I per tant, encara. Jo penso que l'important és dir, escolta, allò que ens ha dit altres vegades, que a París i Barcelona s'estima molt, doncs a veure si estimen de bo i es fan un petó. I definitivament, i van a prop, dic jo.
Sí, 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 que estarem més a prop de París, sens dubte.
Sí, no, jo voldria continuar aquest comentari perquè jo penso que és una grandíssima notícia la cosa de l'eix transversal, però em sembla que també és un exemple doncs, de com és necessari una bona planificació també per l'estalvi de l'obra pública. Perquè jo recordo ja quan el van inaugurar que la saviesa popular deia ui, això es quedarà curt, per què no... O sigui, això és una cosa que era... evident, no?, de que passaria, i justament amb els anys, el que en aquell moment segurament no es va poder fer perquè no hi havia diners, però a la llarga surt molt més car des d'un punt de vista d'inversió, doncs, no? I jo penso que aquí, doncs, no sé com s'ha de fer, però jo penso que això passa moltes vegades, no? O sigui que a l'hora de tindre que ajustar territorialment doncs, les inversions, o el que sigui, doncs, es fan, doncs, jo penso que són grans errors estratègics, perquè a vegades potser forçats per l'economia, per la conjuntura política, però que jo penso que es poden estalviar, i en aquest cas que poden estalviar moltes vides, no? Perquè la sinistralitat...
Això és el pitjor.
En l'eix transversal ha estat molt gran, molt alta en alguns llocs, no?
Tampoc s'ha de culpar tot a la infraestructura, perquè moltes vegades és també el comportament dels conductors,
també.
Però a finals de 1997, quan amb el govern de Jordi Pujol es va inaugurar l'eix transversal, segurament alguns membres del govern deurien pensar, val més que s'inauguri ara, no? Más vale pájaro en mano, potser no comptaven que el 2013 tindríem desdoblat.
Es va inaugurar 14 vegades l'eix transversal. Cada vegada que feia
diferents trams, sí.
No? Algun conseller de Medi Ambient, de Política Territorial, es presentava allà, tallava la cinta cada 10 o 15 quilòmetres. 14 vegades el van estrenar.
Sí, doncs gràcies per aquesta dada que no teníem ara mateix aquí. Sí que recordem quan es va inaugurar tot, doncs que no,
esclar,
va ser...
Tot és una cosa, però...
Clar.
Trams.
Està més justificat, no?, quan sí, és tot. Sí, sí. Bé, senyors, volia comentar una notícia que ens quedava de dijous passat. Vostès, senyor Oliveres i senyora Alsina, sobretot, van expressar el seu desig dijous passat que continués Josep Lluís Cleries al Departament de Benestar Social i Família. Finalment no ha estat així, com ja sabem tots, però tenim Neus Munté, que segons ens han dit, per exemple, Àngel Miret, de l'Ajuntament de Barcelona, que col·labora amb nosaltres els dilluns, destacava que Cleries era un bon conseller i Munté és una bona consellera. Però, vaja,
això esperem i desitgem.
Esperem, no? I... Però digui'ns, que amb tota sinceritat no els hi ha caigut gens bé als voluntaris, per exemple.
Home, no, d'entrada ha sigut sorpresa. No és que no ens hagi caigut bé, sinó que és sorpresa.
No la consellera, sinó la
sorpresa
destitució.
Sorpresa la notícia, sí. Perquè dius és una manera molt peculiar de premiar una persona que ha fet ben bé la seva feina. No deixar-li ni acabar els 4 anys amb la de coses endegades que tenia. I a més que ha estat un molt bon conseller. Sí, jo personalment vaig fer una carta d'agraïment que es va publicar perquè considero que pel sector ha estat una persona molt positiva.
Càritas també va fer una nota, en aquest cas no tan directament lamentant això, però sí dient que és una llàstima que, em sembla que donava una dada, que en 10 anys hi havia hagut 6 consellers de benestar social i potser
no
és massa.
No sé si vas veure la que vaig fer jo, només era d'agraïment, sí, també a la feina perdoni, ben
sí,
feta,
sí,
no?
Sí, sí.
Però, clar, no ens queixem de qui entra perquè no la coneixem. I clar, per mi la sorpresa dintre del sector és que posin al capdavant algú que no és del sector i que el desconeix totalment, quan teníem una persona molt entesa dintre. I diria que aquesta és la sorpresa del sector. No és que estiguis en contra, ni molt menys, de la nova consellera, perquè si el president l'ha escollit és que deu ser molt bona persona per portar aquest càrrec endavant, vull dir que està més que apta i capacitada per tirar-ho endavant, però sí que ha estat una sorpresa. Jo només vaig parlant de sorpresa
sí, sí,
pel
sí.
sector.
I vostè diu que no coneix el sector.
I a més no és del sector, no el coneix. Clar, jo
esperem que ho faci bé, per això. Això
no, clar, i segur que serà molt bona i que ho tirarà endavant el departament, perquè a part de tot també tinguem en compte que el departament no és una persona, que hi ha un equip. I a l'equip que hi ha benestar social, puc dir amb la boca ben plena, que és un molt bon equip.
I continuaran
esperem,
molts dels
matins. Sí que ja tocaré fer. No, esperem que continuïn
aquests
tots.
Aquests dies hi ha nomenaments dels càrrecs. I...
Però és que els deixin allà, fins i tot a Lourdes, deixa'ls com estan, perquè fan molt bona feina i és un molt bon equip el que tenim a benestar social.
Gràcies, senyora Alsina. Més
només dues coses. Una, la meva felicitació personal a Francina Alsina, perquè va fer aquell posicionament aquí la setmana passada i arribo a casa, connecto a internet i hi havia una nota de la Federació Catalana de Voluntariat Social en què la Francina repetia públicament això que ara ha dit i penso que amb tot el valor del món hi tenia raó, li agraeixo aquesta postura. I també, si em permeteu aquest moment una cosa una mica personal, vull agrair al Lluís Clarias, que sense que érem coneguts feia molts anys, però sense que ens unís una gran amistat, va tenir una gentilesa que a mi em va colpir, em va acompanyar en el funeral del meu fill. I això sempre és una cosa que s'ha de
dir.
Quan, per tant, doncs ara que és aquest moment, potser penso que val la pena dir-ho.
Els que hi vam ser, ho recordem, perquè a més té una alçada tan gran que se'l veu
sí,
de seguida.
Sí, sí,
sí. Sí, doncs molt bé, també hi havia, em sembla, la vicepresidenta Joana Ortega
sí,
i no sé si l'alcalde, hi havia diferents personalitats.
Sí, de Sant Cugat,
sí. Sí, jo m'uneixo amb el reconeixement al Lluís Clarias, que ha estat una persona doncs, que ha fet un gran treball, haig de dir des d'un punt de vista personal, i que sempre, doncs, que quan hi ha hagut algun problema, alguna cosa, ha estat una persona accessible, no? I que, evidentment, coneixia perfectíssimament el sector, no només el sector, sinó les persones del sector, i que en un moment complicat, que també s'ha de dir, perquè no ha estat un temps fàcil, no ha sigut un temps on t'ha pogut repartir... diguéssim, tot el que ell hagués volgut i fer tots els projectes que ell volia, però que jo penso que ha fet un gran treball, no? Evidentment, jo també ho lamento perquè miro el treball que ha fet, però evidentment, doncs, evidentment, sobre la persona que hi ha, doncs, jo penso que fa uns quants anys vaig parlar amb ella, però no tinc ni cap tipus de coneixement, doncs, de...
De Neus Munté, en aquest cas.
Sí, de Neus Munté, exactament. Jo penso que s'ha de deixar, doncs...
Se li ha de donar un marge.
Temps, que hi ha, i esperem, doncs, que també ho farà molt, molt bé, no? Jo penso que, en aquest sentit, la política, doncs, és bastant injusta, no? I en aquest cas jo penso que ho ha estat amb Josep Lluís Clarias, perquè
quan es reforma un govern
normal
hi ha equilibris, hi ha coses.
Sí, però
jo vaig sentir un comentari que deia potser per la molta amistat i la molta relació amb el president Mas, doncs que potser això és el que ha fet doncs que fos ell el que, diguéssim, m'ha tingut que deixar un espai.
També la manca de dones en el govern, s'ha dit, calia una altra dona.
Deuen ser aquests,
pues malament,
dona.
Mira, jo com
malament
a dona...
Malament si ha de ser per això.
Exacte,
sí. I vostè
exacte.
És dona, eh?
I com a dona protesto, i jo crec amb les persones i amb la valua de les persones.
Però ha d'haver-hi dones en els governs.
Això...
Però homes
perquè,
i dones.
Perquè,
sí, és una cosa...
Que la posin
però no per una... Exacte, però no per una quota.
Sempre.
El Montserrat Tura va ser una molt bona consellera d'Interior. Reconegut
sí,
per tothom.
Exacte, és cert.
No, però perquè no sigui per quota, sinó per valua personal. I que es deixin pujar les dones en els llocs que tinguin accés. perquè sempre han d'estar demostrant més que no els homes per poder accedir en algun lloc. Totalment d'acord. Però no que si jo trio un govern sigui per quotes.
Ai, que només tinc dues dones, doncs he de posar una dona i sacrificar un home.
Exacte, això és el que em revelo.
Això es va fer famós amb Zapatero, si ho recorden vostès, no? Amb la famosa quota, no? Per fer... Però vaja, desitgem que siguin vàlides i vàlids tots.
Va fer, pràcticament.
Sí, paritat total en els dos governs que va tenir, en les dues legislatures. Bé, avui amb la tertúlia que estem compartint amb Arcadi Oliveres, Francina Alsina i Jaume Castro, volíem parlar també en plana internacional de Síria. Ahir l'ONU va fer pública la xifra de morts en aquest any i mig llarg de conflicte, 60.000. Clar, les xifres sempre són molt fredes. Una guerra, estaran tots vostès d'acord amb mi, sempre genera morts.
És que es va parlant de conflictes.
Com va dir Joan Pau II, és una derrota de la humanitat.
Exacte.
I els morts ho diuen tot.
Exacte. I a més anava a dir-te, no és un conflicte, és una guerra civil.
Sí,
que li diguin pel nom ja d'una vegada. I el que penses, dius, ostres, el que costarà refer aquest país després de tot això, quan més o menys estava en una situació dintre de les situacions, no de primer món, diríem, però anava força bé, però el que és ara, pobra gent i pobre país, per culpa d'uns il·luminats.
I baixarà l'Assad, que resisteix davant d'una oposició més forta. La comunitat internacional, que potser doncs, no té clar què es pot fer ara...
És que no hi ha petroli, anem a veure.
Sí. La guerra civil no, hauria... no declarada. I vaig escoltar una xerrada molt documentada d'un xicot que hi porta visquin molts anys, i la veritat és que ell tampoc entraria a l'entrellat. No és allò, com casos que diuen, aquest és més culpable que l'altre, com algunes que no sé, que en fèiem la guerra d'Iran, que fa la guerra palestina, hi ha coses que aparentment estan clares. En aquest cas era molt confós, la complexitat ètnica, religiosa, els mil i un grups que hi ha allà, les rivalitats que a vegades no tenen res a veure amb aspectes polítics, sinó amb aspectes ancestrals i històrics. Molt difícil, jo no hi he entès, no hi he entès aquest conflicte.
És molt,
Jaume, i té
no, és molt, és molt complicat. Jo el que sí que diria és que entrada en aquesta fase de guerra civil oberta, diguéssim, com estem, es veu sempre més que el que fa una guerra és deshumanitzar un país, la gent, i això fa que arribi un punt, com penso que s'està arribant ara, com deia l'Arcadi, que no s'entén res. No s'entén res perquè si a l'inici del conflicte semblava o podia, es podien identificar una sèrie d'interlocutors, ja sigui sobretot a l'oposició, o sigui, cada vegada més, o sigui, hi ha moltes faccions, diguéssim, que van, doncs, diguéssim, pel seu compte, no? Jo només afegiria una reflexió, vull dir, si nosaltres pensem ara que fa un parell d'anys en tots els conflictes que va haver-hi a Líbia, Tunísia, etc., sobretot a Líbia, pensem que en el darrer any els conflictes han baixat una mica als països del sud, Mali, etc. O sigui, què vol dir això? Vol dir que hi ha un capital humà, podríem dir, de gent, de mercenaris, d'armes, de coses que circulen i que creen doncs, sempre més conflicte i més violència, no? I això ha afectat en aquests casos que estava dient ara doncs, a Mali i als països del Magreb, no? Jo penso que a un nivell micro a Síria està passant el mateix, no? Hi ha una difusió doncs, de la violència, un armar-se doncs, de moltes faccions que fa que cada vegada més els interlocutors siguin més difícils, no? Inicialment hi havia un sector de l'oposició que estava a l'exterior, altres a l'interior, però cada vegada més doncs, són més els que aposten per la violència i cada vegada més doncs, confosos entre ells. També, no?
Però la comunitat internacional ha demanat a Bashar al-Assad que plegui, que se'n vagi.
I tu creus que se solucionarà plegant a...
Clar, perquè també l'oposició argumenta, no?, que cal, exacte, més llibertat en el país. És a dir, que sembla un règim despòtic contra un poble democràtic. No
però
sé.
Vull dir, tal com ha arribat l'espirada de violència,
clar,
i jo la reflexió era de dir, per molt que se'n vagi, això no es cura.
Amb tanta violència...
Hi ha tan mal fet, clar, ara... Clar, i a més, aquesta violència gratuïta, en el fons, perquè ja molts no saben contra qui lluiten o per què lluiten. Sí. Tothom està armat i el que deia el Jaume, no? Aquesta deshumanització és el que més et fa tremolar quan en un país entra en un conflicte d'aquesta mena, no? Perquè ja és, com tu també deies, Arcadi, la cosa que ja no saps per on va, perquè tant és de tribal, perquè aquesta és la meva tribu, no és l'altra.
Com va passar a Líbia, també, no?
A Líbia està una mica més clar, per això.
Sí, allà hi havia petrol, però estava més
clar. I estava més clar que Gaddafi, doncs, tenia un desgast i tenia unes tàctiques dictatorials, no?
És un lloc tradicionalment de cohabitació, perquè hi ha la presència musulmana, que ja en si és complexa, però hi ha una presència cristiana importantíssima.
I també complexa.
I complexa, també, molt complexa, molt més del que és aquí, no? Per tant, és un món, doncs, veritablement de cohabitació i de gran complexitat, sí.
Doncs avui hem compartit aquesta tertúlia del primer dijous de l'any amb el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro, amb el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. A tots tres, bon dia, bon any. Avui recordem també que la comunitat de Sant Egidi, per exemple, fa 20 anys va aconseguir mediar per la pau a Moçambic. És a dir, és possible mediar per la pau en una guerra civil. Esperem que hi hagi instruments, sigui Sant Egidi o sigui altres entitats, o sigui la comunitat internacional o l'ONU. Però que...
Els instruments sempre hi són i s'ha de treballar perquè la pau sempre és possible.
El que cal és que els altres vulguin la pau.
Exacte, també, també. Aquesta pau gratuïta, com deia Benet XVI en el missatge d'aquest any de la Jornada Mundial per la Pau. A tots tres, bon any novament, fins un altre. Adéu-siau.
Bon dia a tothom.
Bon dia.
Estem i bon any.
Estem a punt d'arribar a les 9. Ara la Sara Cruz ens portarà els titulars, l'última hora informativa, i després parlarem dels pastorets de Terrassa. També coneixerem el problema que tenen els taxistes de Barcelona amb la regulació dels horaris i nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Això i més.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El portaveu de Convergència i Unió al Senat, Jordi Vilajoana, serà nomenat avui secretari general de la presidència, el càrrec que la legislatura anterior ocupava Francesc Homs. En el Consell Executiu, que es farà aquesta tarda, s'anunciaran també la resta de nous secretaris generals. Vilajoana formarà part de l'equip més pròxim al president Artur Mas. La vacant que deixa la cambra alta podria cobrir l'exconseller Josep Lluís Cleries. I avui entra en funcionament l'eix transversal desdoblat de punta a punta des de Cervera a la Segarra fins a Caldes de Malavella a la Selva. Segons fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat, a partir de 9:15 d'aquest matí es començaran ja a retirar els cons de la via de manera que els vehicles ja podran circular pels trams oberts. Marxem a l'exterior. La secretària d'Estat nord-americana en funcions, Hillary Clinton, ha deixat l'hospital de Nova York, on estava ingressada des de feia dies per un coàgul de sang al cap, darrere l'orella concretament, provocat per un cop al cap arran d'un desmai. Clinton ha sortit del centre mèdic acompanyada de la seva família, ha necessitat ajuda, però ha pogut sortir a peu. En esports, Catalunya i Nigèria van empatar ahir a un gol en el tradicional amistós anual de la selecció i en l'últim partit també de Johan Cruyff a la banqueta. I per cert que Tito Vilanova va dirigir ahir la tarda la sessió d'entrenament a la ciutat esportiva del Barça, el tècnic blaugrana, qui se li va extreure fa escassament dues setmanes un tumor a la glàndula paròtida, evoluciona per tant molt favorablement. I a aquesta hora connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, molt bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, cap mena d'incidència ni problema destacable. Així ens ho comuniquen els diferents operadors. Per tant, situació molt tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem d'aquí una hora quan siguin les 10 del matí.
Des de Ràdio Estel, us desitgem feliç any nou.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:45 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Continua estalviant amb les bones notícies a Hipercor.
Fins al dia 5 tens un 50% d'estalvi en moda i sabateria per dona.
Un 50% que podràs descomptar de qualsevol compra superior a 45 euros a Hipercor del 7 al 13 de gener.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Quatre minuts i mig són els que passen de les 9. Avui, en l'inici de la segona hora del primer Cafè de Ràdio Estel, volem tornar a parlar de pastorets. No hem d'oblidar que ens trobem en el període nadalenc, en el temps litúrgic del Nadal, i fins a la Diada de Reis, i en molts casos fins després, i fins i tot fins a finals de gener, a molts llocs del país es fan pastorets. És el cas de Terrassa. Avui volem conèixer com són els pastorets de Terrassa en conversa amb Sílvia Bartés, directora d'aquesta representació. Sílvia Bartés, directora dels Pastorets de Terrassa, bon dia i bon any.
Bon dia i bon any, igualment.
Quan representen vostès els pastorets? Expliqui'ns, em sembla que en queda una, no?, de representació?
Sí, ens en queda una. Vam fer el 22-23 de desembre, llavors el dia de Sant Esteve, el 29-30, i ara ens queda el dia 6, el dia de Reis.
Aquest diumenge, dia de Reis, a la tarda?
A la tarda.
A les 6 de la tarda?
Sí, això mateix.
Quin és el lloc on es representen aquests pastorets?
Nosaltres ho fem a la Sala Crespi de Terrassa. Nosaltres som el grup resident del casal de Sant Pere i tenim la gran sort de que el casal té un teatre, una sala, i ho fem allà.
Uh-huh. Com és la representació dels pastorets de Terrassa? Perquè de textos n'hi ha més d'un dels que s'utilitzen per fer aquesta posada en escena del context del naixement de Jesús. Com sí. Són els de Terrassa?
A veure, fa molts anys allà al casal hi va haver un membre que va escriure un text que es diu Ganapi i Cigronet. Tot va parar el mateix perquè, evidentment, la història no la podem canviar, no? Però, bueno, representa que és un mosso i un nen petit d'una masia que la nit de Nadal es posen a fer el pessebre i les figures cobren vida. Aleshores, doncs, ells es transporten cap a aquell moment amb els pastors, amb el dimoni, i, evidentment, doncs, viuen el naixement del nen Jesús. Aquí en el casal tota la vida s'han fet aquests, hi va haver un parèntesis que també vam fer els de Folk i Torres,
uh-huh.
I perquè aquí a Terrassa també hi ha un altre grup que també que són els del Social, que també fa molts anys que els fan i fan el de Folk i Torres, però ara doncs fa 3 anys vam reprendre una altra vegada el text propi de la casa i així doncs mira, et queda una miqueta repartit a Terrassa, doncs qui vulgui veure els de Folk i Torres poden anar a un lloc i si no doncs poden venir a casa nostra a veure aquests.
Esperem que molta gent pugui anar a aquesta última representació el dia 6 de gener, aquest diumenge, dia de Reis, a les 6 de la tarda. Una bona manera d'acabar aquesta festa. Mm. Per treure les localitats, és possible fer-ho al mateix moment?
Sí, és possible fer-ho al mateix moment i també tenim un telèfon de reserves.
Doncs endavant, si el vol donar.
Sí, oh, encantada. Doncs mira, es pot trucar en el 669-24-1945, el repeteixo, 669-24-1945, i com que són localitats numerades, doncs qui truqui abans tindrà més bon lloc.
Doncs molt bé. Queda donat aquest telèfon per qui, els, qui vulguin treure localitats pels pastorets de Terrassa, doncs hi vagin en aquesta última representació el 6 de gener. S'ha parlat també del que és la lluita entre els dimonis i els qui volen que el naixement de Jesús porti pau. Sí. Hi ha alguna peculiaritat en aquest sentit en els pastorets de Terrassa?
A veure, aquí evidentment també hi ha una parella de dimonis, el Satanàs i Lucifer, i els tenim plantejats de manera de que, evidentment, dels dos, un és el mal poderós, que lluita, evidentment, constantment contra Sant Miquel, però llavors tenim l'ajudant, que noi no n'aprèn i se li escapa bastant de les mans. Llavors ho plantegem tot com una vessant més còmica. Uh-huh. I, bueno, de fet, la canalla ens riu més que no pas ens plora. Però també, evidentment, impacta doncs, el fet de quan surten els dimonis. A més, tenim una dimoniada que tots els menuts que tenim a la casa, que són 40 i pico, ens fan de dimonis. Vull dir que en aquell moment l'infern impacta. Però, uh-huh, evidentment, doncs, sempre guanyen els bons.
Doncs avui parlem de pastorets i recordem que la coordinadora de Pastorets de Catalunya té el web pastoretsdecatalunya.cat perquè hi ha molts llocs on encara es fan representacions fins després del període nadalenc, en el cas de l'Ametlla de Merola, per exemple, que els dos caps de setmana de mitjans de gener i tercera setmana fan també pastorets, i en el cas d'aquests pastorets de Terrassa fins aquest diumenge 6 de gener. Sílvia Bartés, ens pot recordar el lloc on es fa aquesta representació?
Sí, això és a la Sala Crespi, uh-huh, que és el carrer Major de Sant Pere de Terrassa.
A la Sala Crespi, al carrer Major de Sant Pere de Terrassa, que és al costat de les esglésies de l'antiga Ègara.
Sí,
moltes gràcies per haver-nos atès. Vol afegir alguna cosa, alguna recomanació per aquest gran capital social, no?, que són els pastorets, on molta gent s'implica en una obra doncs, que culturalment i també religiosament és molt important.
Sí, a veure, és això, és un moment a l'any, independentment doncs, de cada un individualment, de que és una manera també, dintre de l'àmbit del teatre, de celebrar el Nadal, penso. Nosaltres, és un cop a l'any que ens ajuntem tots els membres del grup per fer una sola cosa, i a la vegada, doncs això, celebrem unes festes especials. Tenim cada un la seva família, però també tenim la família aquesta del teatre. Aleshores, és molt d'agrair que ens vingui a veure gent, evidentment, perquè som un grup amateur, i la feina doncs, se'ns recompensa amb la visita del públic. I bueno, és això, de que la gent doncs, també entengui que som un grup amateur, però que ho fem amb les millors ganes i amb la millor manera de celebrar doncs, també el Nadal i el teatre.
I s'aconsegueix tota aquesta bona fraternitat, no?, entre els qui fan l'espectacle, el públic. Hi ha un èxit en aquest sentit, podem dir?
Sí, aviam. El que és maco, per dir-ho d'una manera, és que quan s'acaba la funció, els actors principals surten en el vestíbul del teatre i veus aquell moment que hi ha la canalla i els pares doncs, que es volen fer. És molt simbòlic, no? Però la foto amb els dos protagonistes o la foto amb el dimoni o... i això és aquell moment de que dius, ostres, han sortit satisfets, els hi fa il·lusió, tenen ganes de parlar amb tu, et fan comentaris i això no té preu. Vull dir, uh-huh, això és la millor recompensa que podem tenir un grup així.
Moltes gràcies novament, Sílvia Bartés, directora dels Pastorets de Terrassa. Última representació aquest diumenge a les 6 de la tarda. Que vagi molt bé, bon any i fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
Una pausa i de seguida parlem del problema que tenen els taxistes de Barcelona. Molts així ho han expressat amb la regulació d'horaris. Parlarem amb un representant del sector del taxi.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
casa amb els meus cosins. A l'Enric li fa il·lusió donar-li la carta al rei Gaspar. Però jo vull donar-li el Baltasar. És el meu preferit. I tu, vindràs a la cavalcada?
El Nadal a Barcelona és un Nadal per compartir. Descobreix tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Corre, pare, que arriben els Reis. Jo ja marco amb la meva T12.
Per anar a la cavalcada, eviteu cues, problemes d'aparcament i nervis. Desplaceu-vos en transport públic. La manera més còmoda, sostenible i segura d'anar a saludar a Ses Majestats d'Orient. Bones festes. ATM, Autoritat del Transport Metropolità.
A Hipercor tenim l'hipermillor tortell.
I no ho diem nosaltres, ho diu la CUL, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que ha declarat el nostre tortell com a compra mestra i el millor dels tortells envasats.
L'eleva el nivell d'alta pastisseria per la presentació impecable, per l'elaboració natural i el més interessant, el preu. Només 13,66 euros al quilo.
I és que el tortell Hipercor és hipermillor que cap altre.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Ahir entrava en vigor la nova regulació dels horaris dels taxis de Barcelona. Aquestes mesures comportaran la circulació de menys vehicles de taxi entre 750 i 2.000 en funció de la franja horària. Aquesta és la xifra que es redueix, de 750 a 2.000 taxis menys. Els taxis estan identificats amb adhesius en funció del nom en què treballen i alguns dels taxistes han denunciat que el sistema que s'ha implantat no és el que van votar en referèndum. Gerard Carrión, bon dia.
Hola, Ignasi, molt bon dia. Doncs sí, l'Institut Metropolità del Taxi assegura que amb el nou sistema es pretén evitar jornades de 16 hores i un altre objectiu és retirar de la circulació en hora punta uns 2.000 taxis dels 10.500 que té el sector. I finalment, com has comentat, ha estat un argument important la caiguda de la recaptació, estimada en un 15% per l'Institut Metropolità del Taxi i en un 30% pel gremi. Doncs avui ens atén el gerent de l'Institut Metropolità del Taxi, Eduard Ramià. Senyor Ramià, molt bon dia, gràcies per atendre'ns
la
trucada.
Hola, molt bon dia.
Moltes
gràcies. Bon dia, benvingut.
Gràcies.
Quins van ser els motius principals que els van portar a adoptar aquestes mesures?
Bé, aviam, tal com apuntàveu vosaltres, és a dir, des de fa ja uns mesos, i potser ja fins i tot algun any, doncs la crisi general que viu el país, doncs el sector del taxi no li és aliena, i a partir d'aquí doncs s'hi junten, és a dir, la crisi general del país més la crisi en concret que pateix el sector. És cert, és a dir, hi ha una disminució important d'ingressos, i a partir d'aquí, doncs, juntament amb el sector, intentem des de fa ja doncs, pràcticament un any trobar alguna mesura o algunes mesures perquè aquesta disminució d'ingressos doncs, es vegi reduït. Aquesta és una mesura que, com bé dieu, es va posar en marxa ahir, és el producte d'unes eleccions que es van fer, una consulta que es va fer en el sector, en els quals els mateixos taxistes van escollir quin era el sistema que volien aplicar, que es volien autoaplicar. És cert que hi ha una variant de la proposta inicial i és el fet de poder afegir un torn variable o un torn més flexible, que això diguem que se'ns va demanar des del propi sector amb més de 1.500 al·legacions i amb bona part dels representants, i per tant el que s'ha introduït és del torn rígid aquest de matí o tarda, s'ha introduït un tercer torn, que és un torn, per dir-ho de manera, de dia o de nit, és a dir, de 7 del matí a 7 de la tarda i de 7 de la tarda a 7 del matí. Aviam, ahir va ser el primer dia de posada en funcionament i, per tant, doncs és molt difícil avui dir si s'aconseguiran o no els objectius. El que sí que intuïm o el que sí que veiem d'aquest primer dia de posada en marxa és que al matí, és a dir, la tarda va funcionar molt bé. És a dir, a partir de les 6, les 7 de la tarda, crec que amb escreix es van assolir els objectius que es pretenen amb la mesura. Al matí tenim més dubtes.
Li volíem preguntar, senyor Ramià, que els sindicats del taxi són bastant escèptics o fins i tot hi ha que estan en contra. Quin missatge els hi traslladaria als taxistes que ens estan escoltant i estan en contra d'aquesta mesura?
Aviam, hi ha un És a dir, de les organitzacions que han format part de la comissió del taxi, que, va, que és una comissió que surt a partir d'unes eleccions en el sector, que feia 10 anys que no es feien eleccions en el sector, l'any passat s'hi van fer i van sortir en 5 organitzacions representades. D'aquestes n'hi ha una que està radicalment en contra del sistema de torns i, per tant, respectable, sí. Però diguem que és una la que està radicalment en contra. La resta d'organitzacions hem pactat, són amb les que hem acordat aquest sistema de torns. És cert que hi ha organitzacions que defensen altres alternatives, i de manera oberta doncs et diuen, escolta, nosaltres estem per la regulació horària, per exemple, però si voleu o respectant el resultat de la consulta va guanyar el sistema de torns, anem a provar el sistema de torns. És un sistema que, en qualsevol cas, no costa diners d'implantació, més enllà d'uns adhesius que costen doncs, 2 euros, costen molt, molt poc, i per tant, a partir d'aquí, veure com evoluciona aquest sistema de torns, i la mateixa norma ja ens permet mensualment anar analitzant si el sistema funciona o no funciona, si per algun lloc grinyola, com això que li deia fa una estona, que el primer dia, l'anàlisi ràpid del primer dia, és que va funcionar no molt bé al matí, però va funcionar molt bé a la tarda. Doncs aleshores potser hem d'ajustar alguns números de taxis, doncs se'ls hi hauria de demanar el canvi de torn.
Caldrà anar fent un seguiment, doncs,
d'aquest
sistema.
És a dir, els canvis avui sempre costen, clar.
Bé, clar, evidentment, i el món del taxi doncs és un món que potser un dels diguem que un dels problemes que ens estem trobant ara és l'immobilisme de molts anys, no? I de a més, com que les coses anaven més o menys bé o molt bé, durant molts anys, doncs mira, escolta, com que això ja va bé, no cal que fem res. Probablement si quan les coses anaven bé s'haguessin pres les mesures que calia prendre, avui no ens haguéssim trobat amb la situació greu amb la qual hem d'entomar-la. Vale? I també és cert que el 2 de gener històricament sempre ha sigut dolent. No el 2 de gener com a tal, vull dir, els mesos
aquesta
de
època,
gener...
Clar.
Exacte. És a dir, vull dir, algú em deia, escolta, ahir vaig fer la pitjor recaptació de la meva vida. No, probablement no te'n recordes de quina recaptació vas fer el 2 de gener de l'any passat i probablement era molt similar a la d'ahir, però diguem que tenim tendència a oblidar ràpidament. No?
Doncs veurem... Sí, perdoni. No, deia que veurem com evolucionen les coses, tenint en compte que una part del sector del taxi, dels taxistes, doncs ha expressat la seva protesta i en tot cas...
Sí, però pensi que, miri, nosaltres portem un any intentant trobar consensuadament amb el sector una proposta i a qualsevol cosa que posa sobre la taula n'hi ha 2.000, 3.000 que s'hi oposen. És a dir...
buscar el consens.
Vull dir, és a dir, tu seus en una taula amb 4 taxistes i els hi dius què hem de fer i es barallen entre ells 4. Vull dir, cadascú dient, donant opinions diferents, no? Per tant, a partir d'aquí, trobar solucions. Miri, nosaltres el que intentem és donar, òbviament, solucions globals, perquè el sector és global. És a dir, però intentar donar solucions globals a un sector molt endogàmic, és a dir, a un sector que es mira cadascú molt, a mi m'interessa aquest horari o a mi m'interessa fer això perquè jo em dedico als hotels o jo em dedico a l'aeroport o jo em dedico... Per tant, qualsevol mesura que prenguis, com que tu la prens pel global del col·lectiu, aquell que creu que aquella mesura individualment no li anirà bé, doncs et protesta. I així portem un any. És a dir, hem intentat posar sobre la taula fer dos dies més de festa, amb la qual cosa reduïen 1.000 cotxes cada dia al carrer, hi va haver una oposició frontal, hi van haver 2.000 al·legacions, trucades... Vale? Doncs escolta, si el sector no vol els 2 dies de festa, doncs fora els 2 dies de festa. Diguem, durant un any, portem un any intentant trobar una solució a una crisi o una disminució d'ingressos que pateix el sector, i la veritat és que el propi sector ens ho posa molt difícil, perquè en últim cas, és a dir, nosaltres el que els hi hem dit sempre és una proposta que vingui consensuada per les organitzacions del sector, nosaltres l'aplicarem. Doncs... Miri, si com a administració, en aquest cas, volem ser poc impositors, per dir-ho d'una manera. És a dir, el sector, aquestes cinc organitzacions del sector, se'ns posen d'acord amb dir, escolta, no, nosaltres la proposta que volem és... doncs tal mesura, i evidentment si aquesta mesura és jurídicament suportable i econòmicament viable, nosaltres la tirarem endavant. Això ho hem estat dient durant un any. No ha hagut manera de fer-ho. No ha hagut manera de fer-ho.
Doncs ens quedem amb aquesta esperança que l'aplicació vagi bé i en tot cas, doncs, si s'han de replantejar coses, doncs sempre oberts al diàleg.
És a dir, aquesta norma està oberta i el que no farem és, si veiem que no funciona, mantenir-la doncs perquè l'hem aprovat. Vull dir, això és el sentit comú, evidentment, que l'aplicarem.
Moltes gràcies, senyor
Aguart. A vostès, moltíssimes gràcies.
Gerent de l'Institut Metropolità del Taxi. Gràcies a vostè. Bon dia i bon any.
Gràcies.
Gràcies, bon any.
Adéu, igualment, bon dia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Regat. Actualitzem el dia només per tu. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, or, encens i mirra. L'Epifania és una bona ocasió per recordar els tresors de les esglésies orientals. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormintalcarrer.org.
A Hipercor tenim l'hipermillor tortell.
I no ho diem nosaltres, ho diu l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que ha declarat el nostre tortell com a compra mestra i el millor dels tortells envasats.
L'eleva al nivell d'alta pastisseria per la presentació impecable, per l'elaboració natural i, el més interessant, el preu. Només 13,66 € al quilo.
I és que el tortell Hipercor és hipermillor que cap altre.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Diàleg sobre bioètica. Amb els doctors Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu.
El Tribunal Constitucional s'ha pronunciat sobre la reforma del Codi Civil que ara fa 7 anys donava via lliure al matrimoni entre persones del mateix sexe. D'aquest tema parlarem avui en el nostre diàleg que compartim amb el metge i sacerdot Xavier Sobrevia, delegat de Pastoral de la Salut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Doctor Sobrevia, bon dia.
Hola, bon dia.
I també amb la psicòleg clínica Isabel Viladomiu. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, hi ha una cosa important que cal dir com a qüestió prèvia, i és que el Tribunal Constitucional pot emetre una sentència, es pot estar d'acord o no, la sentència es pot acatar, en tot cas això seria un altre debat, però el que digui el Tribunal Constitucional no exclou que es pugui tornar a reformar la llei aprofitant les majories parlamentàries, i si això també és constitucional, doncs per què no fer-ho? No? Això és el que es pregunta molta gent, sobretot que reclamava al PP un canvi en la línia del Codi Civil anterior, és a dir, que no es pogués dir matrimoni a la unió entre dos homes o dues dones.
A veure, primer de tot, una llei injusta mai obliga. Això és,
per això dic que això és un altre debat. Però...
com a criteri general. Llavors, a veure, la llei ha de ser, a vegades, l'oposició que pugui jo fer aquesta llei dependrà potser en part de la gravetat també del tema, perquè pot ser, a vegades, bueno, per molts temes diversos hi ha lleis, no? Llavors, cal veure una mica del tema que es tracta. Per altra banda, jo voldria també assenyalar, en començar, que en aquest espai de bioètica, doncs, ens ha semblat oportú parlar de la decisió del Tribunal Constitucional sobre el tema del matrimoni a Espanya, perquè té unes repercussions bioètiques importantíssimes després en molts àmbits de les relacions, doncs, que tracten el tema de la vida, no? Llavors, sigui en la cura dels familiars malalts, sigui en la cura i l'educació dels fills, sigui, doncs, amb aspectes més relacionats amb amb avortament, eutanàsia, diguem,
infertilitat.
Vull dir, exacte, molts temes estan, tenen una vivència, una educació i una repercussió molt gran a nivell de la família, i en certa manera és com un, la plataforma a partir de la qual després hi haurà una vivència correcta o no, o més difícil o més fàcil, de molts temes en l'àmbit de la bioètica.
Doncs queda aclarit aquest tema. Aleshores, què és el que hi ha, com a mínim, des del punt de vista legal i polític? Recordem que el PP, des que va arribar ara fa gairebé un any al poder, amb Mariano Rajoy al capdavant, va dir que esperaria el que digués el Constitucional i que actuaria en funció d'això. Per tant, ja no és el que deia fa 7 anys el PP, que és estar en contra.
Y de hecho, he hecho unas declaraciones diciendo que ellos se oponían a la utilización de esta palabra matrimonio, pero que el hecho en sí no se oponían, en que
a la regulació de drets, equiparación,
una equiparación legal entre el matrimonio y lo que es la unión de dos personas del mismo sexo. Esta equiparación es, esta palabra, matrimonio, es lo que ellos se oponían, y que el Tribunal Constitucional ha dicho que no hay ningún problema, que es...
Bueno. Ha dit que és constitucional, però, per exemple, també és veritat que hi ha moltes veus dins el govern. El mateix ministre Jorge Fernández Díaz deia que això no atura les seves conviccions, i les seves conviccions són les que són.
Aquí vivim una ola, diguem-ne, impressionant, doncs, mediàtica, també en part política i cultural, diguem-ne, en fer-nos veure les coses d'una manera irreal.
Sí, un lobby polític con mucha fuerza.
Llavors, clar, dius, home, una cadira i una taula són el mateix. Home, són mobles, no? Però no és el mateix una cadira que una taula. I poden ser de fusta les dues, també, sí, poden ser de fusta les dues, però no és el mateix. Puc seure en una taula? També pot seure en una taula, però la taula s'acabarà fent malbé i segurament serà bastant més incòmodo fer-la servir per seure quan no està preparat per això. Llavors, vols dir, hi ha semblances entre la convivència en persones del mateix sexe i persones i un matrimoni? Hi ha algunes semblances, sens dubte. Però clar, quan jo recordo un article que deia, és que jo he conegut i he anat a una... això, una celebració de dues persones del mateix sexe, doncs, que feien la seva celebració i tal, i vivien amb la mateixa il·lusió, doncs, aquella festa. Bueno, molt bé, però és que això no és el que constitueix el fet o no fet de ser, doncs, un matrimoni, no? Llavors és molt important perquè, com deia inclús el mateix partit que va posar aquest recurs d'inconstitucionalitat, és a dir, en certa manera, el tema de que convé, doncs, no, diguem-ne, alterar, i en certa manera, doncs, el que la institució bàsica del matrimoni es desnaturalitza quan es fa servir per coses que realment no ho són. I per definició, doncs, és la unió lliure d'un home i una dona per sempre, amb voluntat o per disposició a tenir uns fills i educar-los. En aquest sentit, si això no hi ha les condicions naturals i bàsiques perquè es pugui donar, doncs en principi serà una altra realitat diferent. Llavors, clar, aquí ens trobem amb el tema de voler equiparar coses que son diferentes.
Distintas, efectivamente. Sí. Porque la Constitución, en el artículo 32, porque preparar el programa y tener los datos y buscar las fuentes de donde están saliendo todas estas noticias es importante, dice en su artículo 1, dice, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Pero en este artículo 32.2 dice, la ley regulará las formas de matrimonio. O sea, aquí hay una puerta abierta ya en aquel momento, igual cuando nos encontramos en la Constitución y todos tienen derecho a la vida, pero ¿quiénes son estos todos? ¿Cómo concretamos? O sea, ¿cómo se hace realidad? ¿Cómo se hace verídico, justo, todo lo que la Constitución propuso en aquel momento? Bueno, pues vemos como aquí estaba una puerta abierta.
Sí, una ambigüedad, como mínimo ya había, ¿no?
Bueno, formas de matrimonio, el matrimonio hay uno. Yo recuerdo a Carles siempre diciendo, hablar de la familia como familia. No, la familia es un hombre y una mujer y sus hijos. Lo otro es otra realidad.
No, yo les decía que parla siempre de estructura natural de la familia. I això també als periodistes a vegades aquí doncs, es falla, perquè no existeix la família tradicional. Això no existeix. Hi ha una estructura natural de la família, per derivació, perquè hi ha la mort d'un dels pares, perquè hi ha drames o tragèdies, doncs parlem també d'altres, diguem-ne, per derivació, doncs, formes, doncs, de famílies, no? Però no en tant com a que pugui ser qualsevol cosa, família, no? Hi ha aquesta definició de dir, família, doncs és qui, el grup de persones que comparteixen la mateixa nevera. Llavors dius, clar, dius, doncs sí, pots arribar a definicions d'aquestes, o que una persona ja és família. Trobes, clar, podem anar desnaturalitzant i desvirtuant tot això, inclús manipulant, no?
Quizá lo más personalmente, como madre, a mí lo que ante esta nueva situación, quizá lo más importante es este derecho que se les da, este derecho, pseudo derecho, a adoptar hijos. Entonces, la libertad personal, incluso, bueno, pues podemos decir que cada uno, ejerciendo sus libertades, puede optar. Pero el derecho de los niños a recibir esta aportación desde la diversidad entre padre y madre.
El subjecte de drets és el nen, efectivament, no són els pares a adoptar.
També, pel que se sap del Tribunal Constitucional, que la sentència completa no es té encara, però és el tema de que fa una interpretació evolutiva de la Constitució, de tal manera que un acaba dient, llavors, això pots permetre justificar qualsevol llei a partir d'una decisió que han fet aquests membres del Tribunal Constitucional, que és molt alarmant i molt sorprenent.
El govern espanyol actual, que quedi clar, doncs, té dret i capacitat legislativa per impulsar una nova llei i tornar a la situació...
Bueno, no té dret a defensar la mentida. Cuidado. És a dir, tindrà el poder, no l'autoritat.
Defenso el poder, sí, sí.
En aquest sentit, també això queda molt clar, i molt cridar la responsabilitat social que tenim, doncs, de no fer servir la paraula matrimoni per coses que no són matrimoni. I en aquest sentit, doncs, hi ha moltes coses per fer.
Gràcies, Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu. Fins la propera. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Bon dia.
Ràdio Estel. Cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Continua estalviant amb les bones notícies a Hipercor.
Fins al dia 5 tens un 20% d'estalvi en joguines, cafeteres elèctriques i en petit electrodomèstic per cura personal.
Un 20% que podràs descomptar de qualsevol compra superior a 45 euros a Hipercor del 7 al 13 de gener.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés, cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona. Catorzena temporada de concerts a Barcelona. El proper 7 de gener, la gran gala Strauss al Palau de la Música Catalana. El tradicional concert d'any nou de Viena, consolidat ja a casa nostra com una cita per gaudir amb tota la família. Interpretat per l'Orquestra Filarmònica d'Estrana amb la soprano Zanat Baktai i una parella de ball. Entrades a Ticketmaster, Teleentrada i taquilles del Palau. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel sempre amb la cultura. Nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Nadales. Amb la veu de Carme Canela i la col·laboració de Roger Mas.
Allà sota una penya n'és nat un Jesuset, molet, molet.
Nadales, el nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona per les teves festes de Nadal. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
2:45, comencem Nutrició i Salut, un espai que compartim, amics oients, amb tots vosaltres per parlar de tot allò que ens va bé des del punt de vista alimentari i nutricional. També parlem de dietètica, d'aliments vinculats a les nostres tradicions i a la nostra cultura cristiana, també molt important pensar en això, encara que ens sembli de vegades que són àmbits que no tenen res a veure, doncs sí que tenen a veure, i molt. Avui en el primer programa de Nutrició i Salut de l'any 2013 us animem especialment a trucar-nos i a participar en aquest espai, si voleu dir la vostra. Avui parlarem sobretot de conserves com a mitjà d'alimentació i nutrició especialment econòmic. El menjar en conserves, les llaunes, els pots, un mecanisme d'altra banda que s'utilitza molt en els actes de solidaritat. Hem conegut, per exemple, el gran recapte del Banc dels Aliments, on la majoria d'aliments que es rebien doncs eren enllaunats, precisament perquè són aliments que per la seva durada no es malbaraten i poden ser distribuïts amb més facilitats. Ens acompanya, com sempre, i també en aquest primer programa de l'any, Maria Josep Rosselló, experta en nutrició, alimentació i dietètica. Ella és a la Seu d'Urgell, a l'estudi de ràdio Principat. Maria Josep Rosselló, bon dia i feliç any nou.
Igualment per tots els que ens escolten, els que ens acompanyen setmana a setmana, en fi, per tothom, no? Li desitgem molt bon any. I, bueno, pues, si el vam acabar amb un concepte d'ajudar a reflexionar amb una alimentació econòmica i sobretot per aquelles famílies o per totes les persones que podem tal vegada retransmetre aquests coneixements, perquè a vegades un escolta una cosa per la ràdio i pot, no?, col·laborar, dir, mira, han comentat això, no? I vam insistir molt en l'alimentació econòmica, aquesta alimentació d'hivern a base de sopes, fins i tot de bullir els llegums dintre del temps que es fa el caldo, no?, que enriqueix i que no perdem proteïna, pues, també volem... Vam acabar així, volem iniciar l'any també amb aquest concepte de l'alimentació, pensant molt en l'economia i, com tu molt bé dius, amb la solidaritat. Pensa que aquesta recomanació, perquè va ser una recomanació que es va fer, de que els aliments que portessin fossin aliments que es poguessin conservar, però que a la vegada insistia molt en parlar de que portessin conserves de llegums. Per què? Perquè el llegum és un aliment altament nutritiu i el que es tracta no és només de donar aliments, sinó de donar una bona nutrició, que no hi hagin carències. I és tan nutritiu el llegum, amb aquest 20 o més d'un 20% de proteïna que té, que seria molt desitjable per persones que no tinguin grans mitjans econòmics, que tornessin a recuperar el valor d'aquesta proteïna d'origen vegetal tan important. I per tant, es va recollir molt, però també perquè es va demanar que ho portessin, no? I la gent amb bona voluntat indiscutiblement escolta les recomanacions. Per això nosaltres avui volem parlar d'aquest tema de les conserves per treure-li tal vegada la por que té molta gent a com consumir aquestes conserves. I si et sembla, comencem justament per això, per les conserves de cigrons, llenties, mongetes...
Abans no? Recordarem el telèfon perquè els qui vulguin trucar ho facin, 93-409-27-72, 93-409-2772. Animem avui especialment els oients a participar perquè diguin la seva sobre conserves o sobre altres temes. Comencem amb els cigrons i els llegums.
No, exacte. Cigrons, mongetes, llenties, són les més habituals, però tenim fesolets de tota mena. Perdoneu, tinc la veu una mica agafada del
fred. No pateixi.
Mireu, aquestes conserves es fan única i exclusivament bullint amb aigua i sal. I després veiem, i especialment d'una manera molt important, per exemple, amb les mongetes i amb els llegums, que el que tenen és una espècie de gelatina. Hi ha molta gent que li fa com mania quan veu el suc, no?, d'aquests llegums, i més ara en aquesta època de fred, que queda més quallada encara aquesta gelatina, però no és més que aquesta aigua d'ebullició, que com part de la proteïna ha passat a l'aigua d'ebullició i està dintre del pot, té aquest concepte, aquesta aparència de gelatina. Per tant, que sàpiguen que fins i tot aquesta aigua no cal llençar-la, que es pot consumir perfectament, molta gent la llença, passa per aigua freda, allà estem perdent una mica de proteïna. Però si nosaltres féssim un guisadet de verduretes, unes quantes verduretes, després li afegim un pot d'aquests llegums, I si podem afegir alguna mica de producte d'origen animal, encara que sigui, per exemple, una miqueta costelleta de porc, algun trosset de... Hi ha gent que li agrada fer-lo pues, amb algun, no? per concepte familiar, un trosset de xurís, o també amb una mica de bacallà, o després parlarem de les conserves de peix, no? O després al final afegir-li aquesta mica de conserva de peix, o fins i tot un ou, que ja emplaço per la propera setmana a parlar dels ous,
sí.
Tindríem una alimentació supercomplerta, amb una dosi de proteïna realment molt bona. Insistim en el valor de la proteïna, perquè quan parlem de desnutrició infantil que s'està donant al nostre país, o desnutrició a moltes famílies o de gent gran, és perquè van perdre el costum de menjar llegum, perquè els llocs del món en el que es menja molta llegum, fins i tot llegum a diari, i nosaltres ho fèiem antigament, no hi ha desnutrició. Per tant, reivindiquem aquest valor. La gràcia d'aquests pots de llegum és que indiscutiblement es poden escalfar tranquil·lament. Per tant, això ja està cuit, però ho podem ficar amb aquest guisadet o amb un brou i que colgui una mica més perquè estigui ben calentó, que sigui ben amorós, però també ho podem combinar amb fred. Com ja està bullit, no cal fer-li res més. Imaginem que fem una amanida. Ara és una època d'escaroles, per exemple, i li afegim llenties. Això està boníssim. O una amanida amb llegums. El que passa és que en aquesta època de l'any sembla que vingui més de gust calent, però també fred, per què no? No? És un concepte fantàstic de poder-ho utilitzar. D'aquí que s'ha demanat tant tenir-ho com a reserva d'aliments. I ja seria altament desitjable que les famílies que tenen pocs recursos, com a mínim 5 cops a la setmana mengessin llegum. I si fos cada dia també estaria bé, però com a mínim 5 cops a la setmana llegum. I així tornem a modificar les recomanacions, cosa que no s'havia dit des de feia moltíssim temps, no?, aquesta recomanació d'un consum tan alt de llegum. Però pensem que estarem fent salut. Països, i ara em ve en el cap, per exemple, Llatinoamèrica, no?, que consumeixen en determinades zones a diari, els nivells de colesterol són baixíssims, perquè el llegum és un dels aliments que més ens ajuden a controlar el colesterol. D'entrada, és un producte vegetal, per tant no té colesterol, té molt bona proteïna, indiscutiblement, però no té colesterol. El seu greix és altament saludable, té poc greix, però el greix que conté és lecitina. La setmana que ve parlarem de l'ou, i aquesta lecitina és la que ens ajuda a fabricar el colesterol bo. Per tant, menjar llegum és un sistema fantàstic de la lluita contra el colesterol. De manera que penso que a tothom ara li interessaria molt, després d'aquestes festes, que hagi fet més excessos, que hagi menjat més embotits, més carns, etc., proposar-se durant un mes, aquest mes que sembla, no?, que costa més de passar econòmicament,
sí,
però, en fi,
sí.
Per tothom, fins i tot per salut, seria un gran benefici que les famílies es proposessin recuperar aquests hàbits antics de menjar molta més llegum de la que no mengem en l'actualitat.
Doncs molt bé, el llegum envasat, en pot, en llauna, i avui és una de les recomanacions que en altres temps de l'any Maria Josep Rosselló ens ha donat, en el sentit de fer una mica de descans en aquests àpats tan grans,
tan abundants
que tenim durant el Nadal. Clar.
Després, una gran virtut que tenen aquests aliments és la seva altíssima dosis de fibra. Per tant, ens ajudarà molt a problemes d'estrenyiment, aquesta fibra també col·labora a baixar el nivell de colesterol total, i farem una neteja de l'aparell digestiu molt, molt interessant. Així que diríem que tots són avantatges. Diríem que el ser conserva tenen sal, i aleshores el que s'ha de fer, o les persones que han de controlar molt el tema de la sal, és no afegir sal en lloc més. És a dir, aquest guisadet que dèiem, per exemple, de verduretes, un sofregit, no li posin sal si després afegiran els llegums, no? I amb això ja ho tenim solucionat, perquè al no afegir sal a la resta de l'àpat, el nivell aleshores de sal que li queda a tot l'àpat és realment molt baix, perquè moltes vegades ens perdem més per la sal que posem nosaltres a la cuina que no per l'excel poden portar un pot de cigrons o de llenties, no? O una amanida, que li afegim unes llenties, com dèiem abans, no posar-li sal, amanir amb un oli, amb un vinagre, o amb una mica de suc de llimona, però no afegir-li ja més sal. I amb això ho tenim solucionat. De manera que tenim una primera conserva, que és aquesta reserva del rebost, tan fantàstica per tenir-la i tan econòmica, perquè trobaran uns preus fantàstics, segur que ara hi haurà molta oferta, i juntament amb aquesta podríem parlar d'unes altres conserves, com són les verdures. Hi ha molta verdura també ja bullida. Això a moltes persones que els costa manipular la verdura també és una ajuda, per tant també pot ser. Ressaltaria, per exemple, la conserva de pebrot. Hi ha pots de pebrot supereconòmics, boníssims, i que tenen una altíssima qualitat. El pebrot és un aliment molt saludable i ja està cuit. Aquest pebrot es pot també reescalfar. Jo sí, faria una recomanació, no? Agafin simplement un pot de pebrots, posin una mica d'oli en una paella, tapadeta, foc lent, i que faci aquell xup-xup, veuran que queda una salseta fantàstica i queda molt amorós. Si li posen una miqueta de formatge per sobre ja tenen, per exemple, doncs un plat superbo. I una conserva molt clàssica és la de tomàquet. Surt fins i tot molt més econòmic comprar la conserva de tomàquet que fer el tomàquet nosaltres a casa, perquè ara ja comencem una època en què el tomàquet és car. No estem parlant de l'estiu. Si vostès han pogut fer la conserva casolana, doncs fantàstica, però si no, també seria una conserva altament recomanable. Diríem que aquestes serien els productes d'origen vegetal, però em deixo un,
sí,
que és el blat de moro. El blat de moro, el maïs, no?
Sí,
el blat de
sí.
moro és una conserva molt sana, molt econòmica, i quan barregem llegum amb blat de moro, és a dir, amb cereal, aconseguim una proteïna d'altíssima qualitat. El blat de moro li agrada molt als nens. Hi ha molta gent que no és molt aficionada, però és sumament agradable. Igualment diríem, tant es pot menjar tal com està de la llauna, fred, afegit amb una amanida, com es pot escalfar. De fet, en altres cultures es fan molt guisats amb blat de moro, és a dir, en lloc de posar-li, què sé jo, doncs com posaríem nosaltres patata o posaríem arròs, posen blat de moro. I és una combinació altament saludable. Per tant, una conserva més a tenir en compte i també, com dic, amb molt bon preu.
Doncs molt bé, diferents possibilitats, llegums, verdures, blat de moro. Les llaunes de conserva tradicionals també inclouen altres aliments, com tonyina, podríem
Exacte.
Seguir així, no?
Exacte. Ara ja entraríem en aquesta última, en l'últim apartat dels productes d'origen animal. I sobretot el peix blau. Tenim la tonyina, tenim el verat, que és la cavalla en castellà,
sí? El verat.
I tenim les sardines. Això són el peix blau més habitual en conserva. Diríem que la tonyina és la més cara de totes, però el verat, com molt bé diu la paraula en català, és molt econòmic, i també les sardines. Si parlem de les sardines de llauna es poden consumir senceres amb la seva espina, eh? Per tant, l'os de la sardina, com està cuit, i aquí entendran el què. Totes aquestes conserves es fan cuites al vapor. És a dir, el peix està realment bullit i després amb un oli afegit, sempre un oli vegetal, mai un oli dolent. Hi ha persones que diuen que aquests olis són dolents. No, indiscutiblement, si és oli d'oliva és d'alta qualitat, però normalment l'altre oli que s'utilitza per les conserves és oli de girassol. I l'oli de girassol, si no està rescalfat, també és saludable. Per tant, queda macerat amb l'oli, calentó, i per això l'espina de la tonyina, de la sardina, queda tan suau que es pot consumir, i aleshores estem consumint una dosi de calci assimilable molt interessant. El verat és supereconòmic, és molt, molt, molt amorós, té molt, molt, molt bon gust, i podem fer amb aquests peixos completar aquests plats que estem dient, no? De llegum, blat de moro, o llegum i arròs, o llegum i pasta. Només que posem una mica d'aquestes, d'això, o simplement fer un pan tomàquet i afegir-li a sobre. Tenim un sopar fantàstic, complet, i tornem a insistir, molt econòmic. Vantatge d'aquests peixos, que són peixos blaus, que ens aporten els bons àcids grassos omega 3. Com estan bullits d'aquesta manera, és a dir, cuits d'aquesta manera, no estan escalfats a altes temperatures i tot el greix es conserva perfectament. Per tant, no hem deteriorat el greix d'aquest peix i es tolera molt bé. I una data molt curiosa, hauríem de dir que fins i tot nens que són al·lèrgics al peix s'està observant que toleren la tonyina amb llauna. S'ha de fer proves sempre, sota vigilància mèdica. Però això ens fa entendre que realment són de molt bona i de molt fàcil digestió. És molt curiós que hi hagin aquestes dates, no? Per tant, són productes que la gent els tolera molt bé a nivell digestiu. I això valdria la pena també recalcar-ho. Per tant, perquè a vegades fa com una mica de por, no? No sé si a la persona gran li sentarà bé la tonyina o el verat o les sardines. Sí, a vegades els hi senten més bé i les digereixen més bé de llauna, que no fins i tot frescos i cuinats. Val? I el secret està amb la seva cocció. Estan molt cuits, són molt higiènics i estan macerats amb oli. Aquesta maceració fa que tota aquesta proteïna sigui de més fàcil digestió.
Doncs avui amb l'Espai Nutrició i Salut obrim l'any recomanant menjar amb el contingut proteic, verdures i també doncs peixos i altres aliments d'origen animal. Amb Maria Josep Rosselló hem convertit el primer espai de l'any. Encara teniu 3 o 4 minuts per si voleu trucar, amics oients, al telèfon us el recordem novament, el 93 409 27 72, 93 409 27 72. Alguna cosa més per acabar, Maria Josep?
Fixa-vos que, a veure, un parell de detalls més d'aquests productes. A veure, tant la tonyina com el verat, com les sardines, el ser peix blau, tenen una dosi de ferro molt alta. I de cara a evitar les desnutricions, això també és molt important, perquè hi ha molta anèmia per falta de ferro. Quan hi ha falta de ferro en l'organisme de les persones, les defenses baixen. D'aquí que ens preocupa tant la desnutrició infantil. Aquests productes, tant són bons per les persones grans com pels nens. Els nens a partir d'un any ja poden prendre aquests productes i evitar aquesta falta de ferro. Aporten iodo, que això va molt bé pel desenvolupament cerebral, de manera que són altament nutritius en aquest sentit. I fixa-vos que si barregem llegums amb aquests productes, estem col·laborant a rebaixar els índexs de colesterol de tots aquells que tinguin problemes de colesterol, perquè tant l'oli, els àcids grassos omega 3 d'aquests productes de peix blau, com la bona lecitina dels llegums, ens ajuden també a elaborar aquest colesterol bo i a rebaixar el colesterol dolent. I ja, si no ens truquen, afegiríem que hi ha una altra conserva, que és marís, que és una... Diríem, això ja és més car, no? No estic parlant de navalles o de productes molt cars, sinó dels musclos, que també a vegades es troben a molt bon preu i també podríem fer aquest aport de iodo i de proteïna d'alt nivell i modificar el concepte. De manera que la idea d'avui era donar-les idees i també que valorem aquests aliments, perquè si tornem a fer una recollida, que es tornarà a fer, d'aliments per les persones que tenen problemes de nutrició, ens en recordem de tots aquests productes i els puguem aportar entre tots perquè els hi arribi aquells que tenen realment necessitat.
Molt bé, doncs gràcies per aquestes recomanacions que sempre, de cara als dies posteriors a les festes, poden anar acompanyades d'altres solucions imaginatives, aquells aliments que sobren, no? Vostè ens ho ha dit altres vegades, truita amb verdures, truita amb cigrons o altres coses.
I tant, sí. No llençar res. Si les restes d'un àpat es poden congelar i després tornar amb una mica de gràcia a elaborar altres plats i tornarem a aquesta cuina més econòmica, més familiar i, com dic, altament saludable.
I avui, doncs, com que estem ja en vigílies de la Festa de Reis, recordem que els dolços tornen amb el popular tortell, sí, que sempre Es pot recomanar, però amb moderació.
Ja és l'últim, ja és l'últim. És una... Bé, però com sempre, aquests tortells és una cosa de compartir un trosset per cada un, aquella il·lusió, no?, de fer-ho i desitjar que no perdin la il·lusió, no? La Festa de Reis és una festa d'il·lusió i els nens tenen la infància una vegada a la vida, es passa, i donar-los aquest punt d'il·lusió és molt maco i també crec que entre tots podem col·laborar.
Recordem que el tortell acostuma a tenir el rei i la fava, i d'un any per l'altre el qui li toca el rei no paga i el qui li toca la fava sí.
Exacte, i que torni a compartir amb tots aquestes postres tan tradicionals i tan simpàtiques i que a tots ens porten bons records, que és del que es tracta.
Ja sabeu, amics oients, que sempre estem oberts a rebre els vostres missatges a través del correu electrònic, l'adreça elprimercafe@radioestel.cat, també al Facebook del Primer Cafè, facebook.com/elprimercafe de Ràdio Estel, o bé trucant-nos en directe al 93 409 2772, sempre oberts a respondre als vostres missatges o resoldre, si és possible, Maria Josep Rosselló, els vostres dubtes. Gràcies, Maria Josep, per haver-nos acompanyat avui en el primer programa de l'any. Bona Festa de Reis i fins dijous vinent.
Igualment, i que els Reis sobretot reparteixin això, esperança i il·lusió.
Això és el més important, i tant que sí. Adéu-siau, Maria Josep, adéu. Bon dia. Avui volem acabar novament recordant el sacerdot Ignasi Mora, que moria, recordem-ho, sobtadament dimarts passat, abans d'ahir, primer dia de l'any, quan havia de celebrar poc després la missa matinal a la Basílica de Santa Maria del Mar, de la qual era rector des de l'any 2007. D'aquí una hora aproximadament començaran les exèquies a la mateixa Basílica de Santa Maria del Mar, la missa funeral de cos present pel rector Ignasi Mora. La mort es va produir, recordem-ho, dos dies després de l'acte en què havien estat beneïdes dissabte passat, concretament les noves campanes del temple gòtic. Mossèn Ignasi Mora, a Santa Maria del Mar, es va preocupar molt per la dimensió cultural i artística del temple i de l'acollida dels nombrosos turistes que visiten la basílica. Per exemple, va introduir una celebració de la paraula matinal en diverses llengües per reforçar la dimensió pastoral de les visites dels turistes. També va ser 17 anys rector de Santa Maria de Vilafranca. Que descansi en pau mossèn Ignasi Mora. Nosaltres ens acomiadem, hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fins demà divendres a les 8, que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.